El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui volem començar el dia parlant d'estafes. Cada dia n'hi ha de noves i fins i tot gent que no pensa que hi pot caure acaba caient. Això és el que li ha passat a la Núria. I atenció a la història que expliquem ara. El món de les estafes creix cada dia més fins al punt que aquest cop ha aconseguit fer un nou pas per enganyar els usuaris més desconfiats. Avui volem explicar el cas de la Núria Codina, que denuncia la suplantació d'un contacte personal que li demanava un Bizum. Una estafa que en aquest cas ha sigut doble, tant a ella com també al seu veí. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tota la història, tota l'estafa gira entorn al teu veí, un home gran, no?, que et demanava un favor. Evidentment, no era ell el que t'escrivia per WhatsApp, però et va fer caure en una nova estafa al WhatsApp, la suplantació d'un contacte, en aquest cas del teu veí, que et demanava que fessis un Bizum perquè el seu no funcionava, oi?
Sí. Em va enviar un missatge, així com una estafa molt perfeccionada, perquè com molt personalitzat, bueno, hola veïna, ja sé que no t'hauria de demanar això, però estic desesperat, mira, m'hauries de fer un favor, i li dic què necessiteu, perquè a part de ser un senyor gran, sé que té l'esposa molt malalta i tal, i em diu fer un Bizum, però no em deixa i és urgent, si ho pots fer... Si ho pots fer, jo en una estona t'ho faig a tu, vale? Uh-huh. Llavors, dic, val? A quin número vaig de fer? Quina quantitat? Vale? Em va dir 280 euros, vaig dir, ostres, Déu-n'hi-do, no em va massa bé, però bueno, vaig pensar fins i tot, dic, a veure, perquè jo sé, ja havia sentit, no?, i que hi havia molts tipus d'estafes d'aquest tipus, però vaig anar al grup de veïns, de la comunitat de veïns, a veure si era el mateix número i la mateixa foto,
clar,
no?, i tot, i sí, sí, coincidia tot, era el seu WhatsApp, era el seu número i tot. Per tant, en cap moment vaig pensar que
no era ell,
que no era ell, no. I llavors, bueno, li vaig fer el Bizum, em va dir moltes gràcies, tal i qual, li vaig dir, mira, ho he fet, però realment hi ha tantes estafes que tenia molts dubtes, però mira, o sigui, m'ha superat el tema d'ajudar, no? O sigui, i em diu, com que estafa? Si sóc el teu veí, és el meu WhatsApp. I
fins i tot el propi estafador, no?, fent-te...
Sí, sí, conversa amb tu,
exacte,
amb tu. Saps?
Exacte, i fent-te, sí, creure, doncs, que sí, que hi ha moltes estafes, però jo en aquest cas sóc el teu veí, quan era un, sí, d'aquests estafadors que deia, no?
Exacte. Jo vaig pensar, ara aquest senyor s'ha ofès, no?, perquè he dubtat d'ell. Li vaig fer una nota de veu i tot dient, ostres, no dubto de tu, no dubto gens de tu, dic, però hi ha tantes notícies, tantes que expliquen tantes estafes de suplantació d'identitat que agafen el teu número de telèfon, i jo explicant-li tot el que sí, estava passant, i em contesta el suplantador, que jo llavors pensava que era el veí, que em diu, que cabrons, se les pensen totes, eh?
O sigui, imagina't.
Conversant amb mi, no?, dient-me, hosti, hi ha gent que fa això, tela, no sé què, bueno...
Sí, sí.
O sigui, rient-se de mi, devien riure molt amb mi, perquè devien dir, mira aquesta llesta, ho sap tot, però ens està engreixant els diners, no?
Exacte.
Llavors ja em va... Sí. Llavors em van demanar 200 euros més, em va demanar, vaig pensar, ostres, i en aquell moment vaig pensar que l'estaven estafant amb ell. Com hi ha tants tipus d'estafes que potser li deien, volia comprar alguna cosa i li deien, si t'ho pagues ara, doncs et fem aquest descompte, però ha de ser ara mateix, però no sé què, aquelles coses que fan,
uh-huh,
vaig pensar que l'estaven estafant amb ell, no?
Uh-huh. Clar.
I... com per ajudar-lo, vaig dir, pots sortir un moment i ens veiem? Tant, o sigui, perquè està al mateix replà. Però jo l'havia trucat al telèfon i no m'havia contestat. Després ha sabut que desvien el mòbil també.
Clar,
i vaig pensar, potser el té en silenci perquè la seva esposa no ho senti. saps?
Clar, això et volia preguntar. En cap moment vas voler contactar o vas, jo què sé, picar-li el timbre de casa, anar a veure'l, alguna cosa perquè et confirmes?
Sí, però quan ja ho havia fet, saps?
Ja.
Quan ja havia fet. Llavors ja no em va contestar, vaig anar a tocar el timbre, no em va contestar, i li vaig dir... li vaig preguntar i em va dir: no sóc a casa, arribo en una hora.
No.
I ja no va arribar i no, no va contestar. I l'endemà al matí li vaig dir: bon dia, te'n recordes de mi, no? I em va dir: qui ets? I llavors sí que ja vaig veure claríssim que m'havien estafat.
Exacte. Exacte.
O sigui, el van suplantar durant unes hores,
sí,
i després ja tornava a ser ell.
Mhm. Clar, en aquest cas us van prendre el pèl tant a tu com a ell, no? Perquè també li van robar el telèfon en aquest cas, encara que no fos de manera física, sinó van suplantar-li la identitat. En total, quants diners et van aconseguir treure, Núria?
380.
380 euros. I els podràs recuperar d'alguna manera?
No confio massa, suposo que si arriba a judici i tal, sí, però el banc em van dir que no. Si fos targeta o així, sí, però un visum l'he fet jo i ja està. Ja. Tot i que em van donar totes les dades al banc, que les vaig portar als Mossos, i vull dir que hi ha el número de compte, el que van anar a parar els diners, hi ha el nom, cognoms, DNI, però em van dir que segurament aquest compte també era robat. O sigui, és una estafa com a tres o quatre bandes.
Ja, ja, ja.
I que a vegades et roben el DNI, obren un número de compte amb el teu DNI, i llavors... o sigui,
ja s'ho munten bé. Ja s'ho munten bé perquè no els enganxin de cap manera. Els estafadors també van intentar, tinc entès, estafar a la pròpia família del veí, no?
Sí, sí. Suposo que van agafar els seus contactes i van anar investigant, no? Que aquí, clar... van intentar-ho amb la seva filla i van intentar-ho amb la seva neta, i clar, també li van dir: hola, neta, tal, i clar, jo, un veí que el coneixes d'hola i adéu, què tal, no saps tampoc quines expressions té, llavors, però algun familiar més proper, a més, la neta, que em van venir a veure per demanar disculpes i tot això al vespre, em va dir: és que jo sé que el meu avi no té visum, clar, jo no ho sabia això, per exemple,
clar.
I mai em diria: hola, neta.
Ja, aquesta és una altra. Això és com quan t'envien missatges, no?, les estafes del fill o filla, no?, que et diuen: escolta, necessito, m'ha passat tal problema.
Sí.
Doncs és també d'aquest estil l'estafa. Vas haver d'esperar 3 dies per presentar la denúncia, perquè sense cita prèvia havies de fer una cua de 4 o 5 hores, oi?
Sí. Sí, sí.
Aquesta és una altra, un altre problema afegit.
Que vaig anar... Vaig anar molt ràpid per intentar que els enganxessin ràpid, no? Perquè no anessin estafant gent, que deuen anar agafant diferents números de telèfon i tal. I em van dir que hi havia aquesta cua i que havia de demanar cita prèvia, val? Llavors vaig anar a casa per demanar cita prèvia i vaig veure que la primera hora lliure que hi havia era al cap de 3 dies. Bueno, la vaig agafar, per si de cas, i vaig tornar a la tarda per veure si tenia sort, perquè, clar... Si ets com jo, que sóc mare sola, que tinc una filla de 8 anys, que l'haig d'anar a buscar, que l'haig de portar als escolars, que l'haig de donar el sopar, que no podria quedar-me allà 4 hores esperant, saps? Llavors, ho vaig intentar a la tarda i ho vaig intentar l'endemà al matí, de tornar a parlar amb els Mossos, de veure si ell havia sort i enganxava un moment que no hi havia gent, però ho vaig aconseguir. I fins a quan em va tocar la cita prèvia, al cap de 3 dies, doncs després la vaig fer, la denúncia.
I què et van dir? T'han recomanat alguna cosa que puguis fer? Clar, els diners dius que segurament no els podràs recuperar, però què és exactament el que t'han dit? Vull dir, t'han posat alguna solució al respecte?
No, solució no. Bueno, que ho investigaran.
Ja.
Que ho investigaran, i en el meu cas... El mosso que em va agafar la denúncia em va dir que ell era la primera que agafava d'aquest modus operandi, diguéssim, no? O sigui que...
És una nova,
que hi ha moltes estafes, que és, és el que hi ha més denúncies, és d'estafes, que n'hi ha moltíssimes, però que ell, diu, segurament un altre company o en una altra comissaria ja n'han agafat, no?, del mateix. Vull dir, no crec que m'hagin estafat només a mi. No, de fet, a Twitter molta gent em diu que a ells també els hi ha passat. Yeah. O sigui que... Però que ell era la primera que agafava, vull dir, que és bastant novedor, no?, sí, el sistema.
És un
i
nom...
Que, bueno, que...
Sí, sí, digue,
que ho passarien a la unitat d'investigació, clar, el que em va agafar la denúncia tampoc sabia massa de què anava, no? I que ho intentarien investigar, però ja està, no m'han dit res més.
Mm-hmm. Una nova estafa que segueix una mica el rol de totes les anteriors, però clar, amb novetats d'aquestes que et fan doncs caure, encara que estiguis alertat de totes les altres, no com ho estaves tu, Núria. Ara cal
sí,
veure...
Ho han sofisticat, diguéssim.
Sí, exacte. No? Cada cop ho fan millor, en aquest cas. Ara cal veure doncs què és el que passa, si finalment tant de bo puguis recuperar aquests diners. L'únic que, clar, passa amb moltíssima gent al llarg del dia i al final doncs és molt complicat. I veurem també com avancen, sobretot amb els ulls ben oberts, no?, i sempre en alerta, perquè qualsevol d'aquestes estafes doncs ens pot tocar a nosaltres i caure, no?, perquè tu mateixa, per exemple, que està bastant conscienciada sobre el tema, no t'haguessis pogut creure, no?, que cauries en una d'aquestes, i ara ja doncs hi ha mil avenços, no?, que fan doncs que encara estiguin molt més treballades, no?, com per exemple clonar la veu o també imatges amb intel·ligència artificial que fan doncs que encara sigui més creïble.
Sí. Núria, fa bastanta por, la veritat.
Exacte. Et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres, per explicar-nos el teu cas i així servir d'exemple.
Res, és el mínim que es pot fer, no?,
algú altre.
Avisar la gent.
Exacte. Sí. Moltes gràcies i tant de bo doncs pugui recuperar aquests diners. Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Y ahora hablamos de Seat Ibiza, porque está de cumpleaños y para celebrar el 40 aniversario de su lanzamiento, la marca española presenta Salta conmigo, un espectáculo musical que rinde homenaje a cuatro décadas de historia de la música pop española. Será del 28 de noviembre al 22 de diciembre de este mismo año y los cines Callao de Madrid serán los protagonistas y se convertirán en el escenario de una experiencia inolvidable. Hoy hablamos, para que nos lo cuente, con Cristian Calvo, que es el nuevo director de marketing de Seat España. Cristian, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esto es empezar a celebrar los años por todo lo alto, ¿eh?
Pues sin duda. La verdad, con un icono como el Ibiza no se merecía otra cosa.
Así
que
es.
Algo tan grande como un show musical.
Así es. ¿Por qué el nombre de Salta conmigo?
Bueno, Salta conmigo hace referencia a muchas cosas. Lo primero que sí nos puede venir a la cabeza es la canción, la mítica canción de Tequila, Salta, uh-huh, que todos conocemos con Salta conmigo. Pero no es solo eso, o sea, que será parte protagonista del musical, sino es lo que queremos transmitir dentro del show musical, que queremos animar a que el público sea protagonista del mismo, saltando, participando, y además que dentro de la trama que tiene el espectáculo musical tenemos saltos en el tiempo para ir viajando durante estas últimas décadas.
Durante 40 años supongo que habréis vivido muchísimo, ¿no?, al lado de Seat Ibiza, pero ¿qué es lo que recordáis como lo más especial?
Bueno, yo es que llevo 20 años en la marca, 40 años de Ibiza, yo lo recuerdo hasta cuando no estaba en la marca. Creo que todo el mundo tiene experiencias, historias con el Seat Ibiza, y además una vinculación muy fuerte con la música. Yo creo que todos recordamos no solo los espectáculos o las acciones de marketing que hemos hecho vinculadas a la música con el Ibiza, sino todos tenemos en mente pues esos viajes a conciertos, a festivales, o incluso el día a día cuando nos subimos a Ibiza, ponemos la música y la disfrutamos conduciendo.
Uh-huh. Además, el espectáculo durará 2 horas, ¿no? Y el público podrá vivir todo tipo de reconstrucción en el tiempo, ¿no? Podemos decir, porque al final cuando tú vas en el coche escuchas música, cantas, intentas incluso bailar, ¿no?, aunque no se pueda muy bien, pero sin duda algo que caracteriza ir en coche es escuchar música, y al final vosotros lo que vais a hacer es transmitir esto, ¿no?, al público, a la gente que vaya con vosotros a celebrar este 40 aniversario, y haréis un repaso de todos los temazos que han ido pasando también por la historia de Seativiza durante todos estos años, ¿no?
Exactamente, o sea, lo que vamos a mostrar dentro del show musical son los 40 años o los grandes temazos de estos últimos 40 años, incluidos los actuales, que también estarán presentes, esos temazos que han unido tantas generaciones, que siguen uniéndolas a nivel musical, pero es que lo mismo pasa con el Seat Ibiza, ha unido muchas generaciones, quien no ha tenido un Ibiza que ha podido heredar, o su primer coche, o incluso muchísima gente que aún lo sigue teniendo o lo sigue guardando como algo muy especial. Entonces lo que queremos es que el público participe de forma activa en el show musical, que eso no sea un show que vengas a estar sentado a ver qué encanta o qué aparece, sino que tú seas parte como espectador del show y que puedas levantarte, que puedas cantar, que seas partícipe dentro de él.
También estará formado por grandes figuras del teatro musical, ¿no? Y también contaréis con figuras emergentes en la música, ¿no? Como por ejemplo Rocío Villar, Paula Alcocer, Héctor Vázquez. O sea, tendréis también, daréis la oportunidad a muchísima gente, ¿no? También para darse a conocer.
Exacto. Al final, esto lo hemos hecho, o el elenco lo hemos elegido a través de un casting multitudinario. Tenemos gente con trastadísima historial en los mundos de los musicales, como has mencionado Sam Gómez o Jan Fornellat, pero es que también le hemos dado la oportunidad a gente emergente que realmente nos ha dejado embaucados dentro de esas interpretaciones en los castings, y al final no nos podemos olvidar que la marca Seat es una marca joven y tenemos que dar la oportunidad a esa gente joven a crecer en este mundo cultural.
Exacto. Seat presentará este espectáculo musical único, podemos decir, con las cinco generaciones del Ibiza como eje principal, ya que es todo un icono para la automoción española desde su llegada al mercado en 1984. Realmente es muy joven el Seat Ibiza, pero ya hace unos añitos, ¿no?, pasa volando, y seguro que lo que viene también será muy bueno. ¿Qué esperáis a partir de ahora? Esta celebración de 40 años ya tiene muy buena pinta, ¿no? Pero a partir de ahora, ¿qué es lo que queréis que os venga?
Bueno, pues al final lo que queremos es que esto no, que el Ibiza nos dure muchísimos años, que vayamos haciendo generación tras generación, y quién sabe si hagamos otro musical en el 50 aniversario.
Claro.
Si todo funciona fenomenal y las ventas siguen tan bien como hasta ahora, pues oye, quién sabe.
Además, las entradas ya están disponibles, ¿no?, a través de la plataforma Fiber. Y todo el mundo que quiera disfrutar de este espectáculo puede ir allí a los cines Callao de Madrid, donde convertiréis los coches también en un espectáculo y en un concierto increíble. Muchísimas gracias, Cristian, por hablar con nosotros, por celebrar también con nosotros este aniversario y por 50, 40 y 60 más.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
La rebaixa dràstica de la taxa d'alcohol permesa per conduir anunciada pel govern podria ser una realitat l'any que ve. La taxa actual és de l'any 1990 i la proposta té l'objectiu de reduir accidents. Planteja passar de la taxa actual de 0,5 grams per litre a la sang a 0,2 i de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire aspirat a 0,10 per tots els conductors. Pere Navarro, director de la Direcció General de Trànsit de la DGT, assegura que la societat està prou madura per prendre aquesta mesura. Diu que estem estabilitzats des de fa 3 anys amb 1.800 morts. Una proposta que subratlla Navarro surt de la societat civil. El desembre del 2022, la Unió Europea va publicar un informe per reduir els accidents relacionats amb l'alcohol i recomanava baixar a 0,2 grams per litre de sang, que equival, doncs, a tolerància zero. Vam veure que els països de referència, com per exemple Iran, Suècia i Noruega, tenen aquesta taxa i veien que els funcionava força bé. Nosaltres, per parlar sobre el tema i saber si als conductors i a les conductores els hi sembla bé aquesta nova mesura de cara a l'any que ve, hem volgut sortir al carrer i preguntar-los-hi.
L'alcohol i les drogues estan presents en més de la meitat dels sinistres a les carreteres i la gent que hem trobat al carrer sembla estar força conscienciada amb el tema. La majoria asseguren estar a favor d'aquesta rebaixa i diuen que solucionarà part d'aquests accidents.
Me parece muy bien, muy correcta. Yo, por ejemplo, hoy tengo una boda y con esta nueva norma pues no voy a coger el coche.
Pienso yo que así hay más control y las personas pues no van a ver tanto.
Supongo que todo irá un poco menos accidentes, menos cosas, supongo.
Una rebaixa que diuen també serà beneficiària per tots i comportarà menys risc a les carreteres espanyoles. El sector del taxi, per exemple, assegura estar a favor d'aquesta nova mesura, tot i que reclamen que sigui igual per tots. Ells, en concret, la tenen del 0-0.
A mí me parece fenomenal. Tendría que ser para todos los conductores 0,0. Así evitaríamos problemas, accidentes y malos disgustos. Es una mejoría para todos.
Per tant, una rebaixa que, com asseguren, hauria de ser igual per tothom, però que en aquest cas comportarà, o això esperem, menys risc a les carreteres. Després de la publicitat parlarem del premi Eurostars Hotels i amb el guanyador d'aquest any.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
Cada vez más complicado.
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Esperas sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto, pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarse, por ejemplo, un 3x2 en todas las latas de cerveza de medio litro. En tienda, web y app.
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Antonio és el guanyador d'aquesta edició del Premi Eurostars Hotels i avui volem parlar amb ell. Y hoy queremos hablar con el ganador este año de los Premios Eurostars Hotels, dotado con 18.000 euros con el libro de viajes Corazón Ligero. Él es Antonio Fornés, es doctor en filosofía, licenciado en Humanidades y diplomado en Ciencias Religiosas, y ha publicado diversos libros hasta el momento. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Antes que nada, enhorabuena por este premio. ¿Qué supone para ti?
Pues primero, muchas gracias por la felicitación. Pues sí, y la verdad es que estoy muy contento y es un honor haber recibido este premio, la verdad. Porque es un premio importante y porque además abarca una temática doble, que son las dos, mis dos pasiones, ¿no? Que es el viaje y la filosofía. Entonces, al final, que te premien por lo que te interesa, por lo que te gusta, por lo que es tu pasión, es bueno, doblemente, por así decirlo, satisfactorio, ¿no? Por el premio en sí y porque al final es algo que te interesa muchísimo.
Claro. Corazón Ligero, ¿de qué va? ¿Por qué este nombre? Dices que va de viajes, ¿no? Tiene un peso muy importante Etiopía, tengo entendido. Pero bueno, cuéntanos un poco.
El nombre viene referido un poquito a... En la introducción cito un poema famoso de Baudelaire sobre los viajeros, ¿no? Y en un momento dado se habla de que los viajeros son gente con el corazón ligero, ¿no? Entonces aprovechamos para ponerlo el título. El libro, en realidad, es una serie de capítulos independientes. Cada capítulo aborda un país y entonces aprovechamos ese país. Efectivamente, como tú dices, empezamos con Etiopía, que es uno de esos países que transforman, ¿no?, al viajero que tiene la dicha de estar allí. Pues, como te decía, en cada capítulo abordamos un país y aprovechamos las características del país, lo que me ha pasado como viajero allí, para también reflexionar sobre alguna cuestión filosófica. Por ejemplo, en el caso del capítulo de Etiopía, pues hablo sobre el tema de la globalización, ¿no? Y la visión de la globalización no desde nuestro mundo occidental, sino desde el mundo de la gente del tercer mundo, como sería en este caso el etíope que me acompañó en ese viaje. Como te digo, por ejemplo, ese otro capítulo dedicado al Kurdistán, pues hablo de la muerte por un incidente que tuve ahí, tanto regulón, en Azerbaiyán hablo sobre ecología. Es un libro de viajes, pero diríamos que no estándar. Yo creo que es divertido, con anécdotas, pero que no va sobre qué es, cuál es la mejor comida del país o el mejor hotel, sino que, digamos, busca una mirada crítica. Es decir, es un filósofo que viaja y va iluminando, va viendo lo que ve desde esa perspectiva, entre comillas, filosófica.
Uh-huh. Además, cuentas, ¿no?, una de las anécdotas es que alimentaste hienas salvajes también en Etiopía.
Sí, es una de las cosas que siempre me ha marcado, porque además yo lo digo en el libro, tampoco es que yo sea un Indiana Jones, digamos, ahí soy una persona normal. Y es verdad que, como te decía, Etiopía es un viaje tremendo, porque además es un país dividido como en tres zonas, ¿no? Tiene la parte del norte, es una parte cristiana, además un cristianismo que no viene por la colonización, sino que viene, pues digamos, bajó desde Egipto en la antigüedad, ¿no? Sentido un cristianismo, por así decirlo, originario. Tiene el este, la frontera con Djibouti, donde son musulmanes, y tiene el sur, animista, las tribus, ¿no?, digamos, de la sabana. Entonces, yo quería ir a Harare, que está en el este, en la zona musulmana, a ver la casa de un poeta, Rimbaud, y allí estuve varios días y me sorprendió, porque por la noche, o sea, había un señor que se llamaba, o le llamaban, el señor de las hienas. Obviamente Harare es una ciudad pequeña comparado con lo que puede ser una ciudad europea. Entonces el señor salía a las afueras de la ciudad por la noche, empezaba a silbar, y bueno, uno iba viendo lucecitas que eran los ojos de las hienas, como poco a poco se iban acercando a él, y él les daba de comer, ¿no? Y como te digo, estuve varios días, y el segundo día el hombre me hizo señas para que me acercara, y efectivamente con un palito las hienas vinieron por la noche, y yo estuve ahí alimentándolas. Y para un señor, la verdad es que para mí, que insisto, no soy un Indiana Jones de la vida, fue como una cosa brutal, ¿no?, como una inmersión que estoy haciendo aquí, claro, ¿no?, con este hombre. Fueron esos momentos que al final, pues uno que... porque se puede hablar de muchísimas cosas, y en el libro hablo del conocimiento, hablo de la necesidad, pues eso, de viajar con los ojos abiertos, pero en realidad, ¿qué te queda de viajar? Pues lo mismo que de leer un poema o de escuchar una canción, ese momento, ¿no? Ese corazón, ese momento que el corazón se acompasa con lo que te está pasando. Y uno de esos momentos de mi vida para mí fue ese momento en el cual partí de comer las hienas ahí en Harare, en Etiopía.
Además, bueno, todas estas anécdotas son las que vas contando, ¿no?, con este enfoque filosófico también de los viajes.
Sí.
Pero ¿de dónde te viene este hobby que se ha convertido al final en una profesión? ¿En qué momento recuerdas haber decidido querer hacer esto?
Yo lo explico en el libro, ¿eh? Yo me recuerdo a mí mismo los sábados por la noche de pequeñito, en mi casa, sentado al lado de mi padre, viendo Informe Semanal. Bueno, yo ya tengo una edad, fui pequeño a finales de los años 70, principios 80, entonces había pocos canales, se veía en casa Informe Semanal en blanco y negro además. Entonces ahí, como niño pequeño, me fascinaban absolutamente los programas, cuando el programa Informe Semanal se dedicaba a un país del que no tenía ni idea. Por ejemplo, yo fui a Etiopía porque en Informe Semanal hicieron un reportaje sobre Haile Selassie, que fue el último emperador de Etiopía, que bueno, cuando era pequeño sufrió un golpe de Estado y lo derrocaron, pero claro que él se declaraba descendiente del rey Salomón, ¿no? Y a mí, como un niño pequeño, descubrí que existía Etiopía y que existía Haile Selassie, me impresionó, o que existía también en aquella época el obispo Makarios, que era el presidente de Chipre, que también lo derrocaron, lo veía en Informe Semanal y pensaba, ¡ostras! O me acuerdo una frase que se me quedó grabada de pequeña, viendo un Informe Semanal sobre Estambul, un reportaje sobre Estambul, que decía, en Estambul se puede comprar de todo. Si usted quiere un elefante blanco y tiene el dinero, el elefante blanco llegará, ¿no? Y esto se me quedó grabado en la memoria de niño y esa ansia de conocer ese mundo tan diferente al de mi hospitalendo, uh-huh. La Torrosa, que era donde yo vivía, y me propuse, aún ya tengo que ver esta parte del mundo tan extraña, ¿no? Y bueno, en cuanto tuve la oportunidad, pues a eso me lancé. Pero vamos, digamos que ahí fue el origen, ahí en esos programas de sábado, Informe Semanal.
Pues mira, si nos escuchan ya sabrán lo que han provocado sus programas. Ahora, por ejemplo, teniendo ya el premio, ¿no? Habiendo ganado el premio Eurostars Hotels, ¿qué es el próximo reto? ¿Cuál es la meta que dirías que quieres conseguir a partir de ahora?
Bueno, tampoco me planteo una meta. Obviamente, mi objetivo es seguir viajando, seguir leyendo, seguir modestamente filosofando. Sí que es verdad que hay sitios que me gustaría ir. Por ejemplo, espero poder ir este año a Bagdad, que es otra de esas ciudades míticas que por cuestiones obvias pues no he podido visitar todavía. Y espero poder hacerlo este año porque, en general, Bagdad sí, es una ciudad mítica en todos los aspectos, ¿no? El sultanato donde se empezó a traducir Aristóteles después de la caída del Imperio Romano, etcétera. Bueno, es un sitio que quiero ver y que espero conseguirlo, pero bueno, el mundo es gigantesco, prácticamente siempre hay algo hermoso que ver y la idea es eso, dejarse llevar, o como decía como dice el poema ese de Baudelaire, del cual hemos sacado el título del libro, partir por partir, ¿no? Que es lo que hace el auténtico viajero, simplemente salir al camino. Fíjate que al final, en realidad, por utilizar la metáfora medieval, el hombre es un homo viator, ¿no? Un caminante, que camina, en este caso, desde el punto de vista medieval hacia la muerte, pero en realidad, claro, la vida es una especie de camino, por eso en realidad la filosofía, viajar, es siempre una metáfora de la vida, ¿no? Del hombre que camina.
Pues Antonio Fornés, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos tus historias, y que este próximo viaje también vuelvas con un libro debajo del brazo y nos lo cuentes, nos cuentes esas historias, esas anécdotas y la filosofía que siempre te acompaña. Muchas gracias.
Yo lo intentaré. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya muy bien.
Un saludo.
I ara volem parlar d'un estudi que ha revelat que practicar activitat física intensa permet reduir els nivells d'oxidació del colesterol present a la sang, la forma més perjudicial de l'anomenat colesterol dolent. Sobre el tema volem parlar amb el doctor Roberto Elousa, que és investigador de l'Institut de l'Hospital del Mar i decà de la Facultat de Medicina de la UBIC, de la UCC, i de la CiberCB. En parlem sobre el tema a mi per preguntar-li una mica sobre aquest estudi que ha portat a terme a l'Hospital del Mar en conjunt, no també amb altres universitats i amb altres hospitals. Roberto, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest tema, no, del colesterol dolent i d'aquests nivells que preocupen realment a la població, no?
Sí. Aquest estudi... tots som coneixedors de que l'activitat física és bona i redueix el risc de tenir malalties cardiovasculars i altres malalties, i també sabem que el perquè d'aquesta reducció, o sabem parcialment el perquè d'aquesta relació, d'aquest efecte beneficiós. Ja sabem que redueix el colesterol dolent, el LDL, puja el colesterol bo, l'HDL, redueix la pressió arterial, millora el sucre a la sang, ajuda a controlar el pes, però tot això no acaba d'explicar del tot el per què l'activitat física és beneficiosa. I llavors nosaltres vam fer un pas més i vam estudiar en detall amb 3.000 persones 1.500 homes i 1.600 dones, aproximadament, per veure quina era la relació entre la pràctica d'activitat física i un tipus de colesterol, que és el colesterol dolent, que a més està oxidat, que realment és el més dolent de tots, el colesterol LDL oxidat. I el que vam veure és que l'activitat física, com dius, més, bueno, l'activitat física intensa, que és aquella que entrem en calor quan la fem, caminar a poc a poc no és intens, sinó que hem d'entrar en calor, doncs aquest tipus d'activitat física es relaciona amb una reducció del colesterol LDL oxidat, aquest dolent de la pel·lícula. I més o menys per cada 30 minuts que fem d'aquesta activitat al dia, aquest caminar de pressa o marxa nòrdica o ja tots els esports, doncs aquests 30 minuts al dia de fer aquest tipus d'activitat doncs redueix aquest colesterol dolent aproximadament un 8-10%, que és un canvi significatiu.
Exacte. Vosaltres mateixos heu donat aquestes dades, no?, de que 30 minuts al dia d'exercici té com a efecte una reducció d'entre un 8-10% d'aquest colesterol dolent, però tot i això, el treball també apunta, no?, que l'efecte es produeix, en aquest cas, només en homes, no?
Sí, com a investigadors estem obligats a veure també aquestes diferències i aquestes relacions, estudiar factors determinants de la salut amb homes i amb dones i veure si hi ha característiques diferencials. Nosaltres no esperàvem veure aquestes diferències entre homes i dones i el que vam veure és que sí, que aquesta relació només la veiem amb homes i no la veiem amb dones. I aquest resultat ens va sorprendre inicialment. I llavors, doncs, el per què ho veiem amb homes i no amb dones, doncs no tenim una resposta en aquest moment perquè no ho havíem previst i no havíem dissenyat aquest estudi per respondre a aquesta diferència entre homes i dones. Però a posteriori podem intentar explicar aquests resultats, i això s'ha de confirmar posteriorment, doncs que les dones ja de partida ja tenen nivells d'aquest colesterol LDL oxidat més baix que els homes. O sigui, estan, ja el punt de partida és més bo per les dones que pels homes. I igual, quan ja ho tens més bo, doncs millorar això doncs és més difícil. I per què, doncs, i per què ja de partida ja estan més bé les dones? Doncs perquè doncs moltes de les dones que nosaltres vam estudiar estaven en edat fèrtil, i igual els estrògens ja sabem que són un factor que redueix l'oxidació d'aquestes partícules de colesterol dolent.
D'acord. Clar, tot això apunta, no, l'estudi, que pot ser un dels mecanismes que explicaria aquest efecte positiu de portar a terme exercici físic en la prevenció de les malalties cardiovasculars. Estem en un punt en el que ja podem doncs tractar aquest tipus de malalties, que ja podem donar un pas més endavant?
Bueno, ja tenim moltes eines per tractar i per prevenir aquestes malalties cardiovasculars. Ja tenim moltes eines, molts medicaments. Però un medicament que podem utilitzar al nostre dia a dia és aquests estils de vida que ja som tots coneixedors de l'activitat física, una dieta més saludable, evitar el consum de tabac, tot això ja ho sabem. I amb aquest tema de la prevenció d'aquestes malalties, doncs entrem en un debat també de que com que lo difícil que és la prevenció, no? Perquè quan tenim aquest colesterol molt elevat o la pressió a vegades molt elevada o fumem, doncs tot això no fa mal, no ens trobem malament. I com no ens trobem malament, és molt difícil aquest canvi conductual o cultural per fer aquest canvi de xip i adoptar estils de vida més saludables. Perquè res fa mal, no? No és com un refredat que ens trobem malament i hem de prendre alguna medicació per millorar la febre o el malestar general. Aquí, la prevenció de les malalties cardiovascular, si també, per exemple, podem parlar de la prevenció del càncer, doncs no hi ha cap signe aparent de que tinguem una malaltia que s'està desenvolupant a les nostres artèries. Mm-hmm. I per això, doncs, la prevenció, a vegades, el missatge de la prevenció és difícil de vendre, però la prevenció és molt important, perquè hem de invertir amb la salut del futur, no? De quan ens jubilem i quan ens retirem, doncs que puguem disfrutar de molts anys de vida i amb molta qualitat de vida.
A més, una de les coses que també criden l'atenció és que l'exercici físic d'intensitat baixa o moderada, en aquest cas, no tindria el mateix efecte positiu. O sigui, parlem d'un exercici realment, no, intens, no? Com ara, per exemple, córrer, pràctica marxa nòrdica o natació, serien, doncs, algun dels exemples, no, que contribuirien, en aquest cas, a reduir els nivells del colesterol. Perquè caminar, per exemple, no, o fer un exercici de més baixa intensitat no tindria aquests efectes. També per deixar-ho clar, no, i perquè la gent ho sàpiga.
Sí, nosaltres el que hem vist és que aquesta relació amb el colesterol dolent oxidat només és l'activitat física més intensa, que és la que hem dit al principi, de aquella que nosaltres entrem en calor. Ja caminar de pressa, doncs ja podríem considerar-la com un tipus d'activitat intensa, però hem de sortir a caminar de pressa, o com deia, la marxa nòrdica o altres tipus d'esport. Però el caminar, sortir a caminar de passeig, doncs aquesta activitat sí que ha demostrat que pot reduir el risc de malalties, però no ho farà per altres mecanismes, per altres vies, però no per aquesta reducció del colesterol dolent oxidat.
Mm-hmm. Doncs Roberto Elosua, investigador de l'Institut de l'Hospital del Mar i també de CAP, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i per donar també passos endavant en les malalties cardiovasculars provant solucions com aquestes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha fet efectiu aquest dilluns el tancament de les 5 parades dels antics ocellaires de la Rambla que quedaven obertes per tal de fer efectiva la recuperació forçosa dels establiments. Tècnics de l'Institut Municipal de Mercats s'han personat als establiments i els han mostrat l'autorització judicial que establia que havien de recollir i deixar lliures les parades. El consistori ha actuat dins dels 10 dies que els donava l'autoritat judicial i les 5 parades que restaven obertes eren d'un mateix propietari que ha confirmat que estaven recollint els establiments per tal de marxar. Les altres 6 parades es van tancar el 21 d'agost. Amb el tancament de les últimes 5 parades, el consistori ha recuperat, podem dir, els 11 establiments que el 2009 van deixar de vendre animals i es van reconvertir en parades de venda de gelats, de dolços i de records. A l'agost, fons municipals van indicar que un cop recuperats tots els establiments, s'estudiaria quin és el moment més adient per l'enderroc de les parades segons l'avenç de les obres de reforma de la Rambla. Per tant, el tancament de les parades arriba després que el mes de juliol passat l'Ajuntament demanés sense èxit als propietaris que entreguessin voluntàriament les claus dels establiments. Davant aquesta negativa, el consistori va posar en marxa la via judicial per poder-ne forçar el tancament i recuperar-ne la seva titularitat. El consistori ara recorda, a més, que en el Pla Especial d'Ordenació de la Rambla, aprovat definitivament el 2016, ja no es contemplava la continuïtat d'aquestes parades. Quan encara no era efectiva aquesta ordenança, nosaltres vam poder parlar amb el sector i això és el que ens explicaven aquí, al matí del cap de setmana. Anem a recordar-ho per veure com han canviat les coses fins ara. En parlem amb el portaveu dels ocellaires, el Javier Cuenca. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta... que s'ha descartat, bàsicament, no? Les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona, que no poden ser declarades patrimoni cultural, i tot això suposo que deu tenir tant gent a favor com a gent en contra, no?
Bueno, en el meu cas, només hem trobat gent a favor, perquè vam aconseguir l'única iniciativa legislativa popular que va sorgir al llindar de les 50.000 signatures vàlides. Llavors, en qualsevol cas, nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que va ser, en una altra època, lògicament, les antigues ocelleries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engaviats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, pues sí, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat. Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Clar. Clar, i com ha sigut ara tot això plegat, ara que s'hagi decidit això? Suposo, i em consta, que ha passat també per diferents fases, no? Que, per exemple, el 2021, l'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes. Després, el 2022, bueno, han anat passant una sèrie de coses fins a arribar, fins al dia d'avui, no?, que el Tribunal Suprem ja ha anunciat això.
Sí, és tot una mica farragós, intentaré resumir-ho, però vull dir, el que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguin declarats patrimoni cultural immaterial. I tot això ha succeït perquè, un cop hem aconseguit aquestes signatures, les que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, sobretot per motius polítics impulsats pel Partit Socialista i per En Comú Podem, van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repenso que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat sa, on es convidessin a historiadors, urbanistes, tota mena d'experts per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades patrimoni cultural immaterial. No sé si he donat moltes voltes.
No.
Al final, ha estat una decisió política que encara té recorregut. Vull dir, com m'ha sortit en un altre mitjà, això no és un punt i final, ni molt menys. Nosaltres estem estudiant la manera també que hi hagi un reconeixement a tot el que va ser el mercat dels ocells per altres vies. I aquesta decisió també... no està motivada, aquesta decisió del Parlament. Simplement ens van dir que no. Quan es rebutja una iniciativa legislativa popular s'ha de donar una motivació. Doncs mira, això no es pot fer perquè no hi ha diners, això no es pot fer perquè és inconstitucional, no? Vull dir, com va passar, per exemple, amb la decisió de d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència, no? Vull dir, va haver un raonament, una motivació. En el nostre cas, simplement ens han dit que no. I clar, respecte a aquesta no resposta, doncs nosaltres encara podem anar, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tenim moltes vies, encara.
Clar, tot això, a més, coincideix també amb la reforma de la Rambla, no? Amb aquestes obres que s'estan fent, amb aquest inici, no?, de la gran reforma de la Rambla i una sèrie de canvis que hi haurà.
Sí, això és cert també. El que passa és que aquesta decisió no anava sobre si nosaltres tenim dret o no a estar a la Rambla, no? Aquest altre procés judicial, en el meu cas almenys, està encara en un tribunal de primera instància, en fase probatòria, vull dir, encara no hi ha hagut sentència, i si hi hagués no serà ferma, perquè encara podríem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per dir-ho així, vull dir, o sigui, és veritat, paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però al igual que, per exemple, els turistes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret de ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma, i sobretot aquest conflicte ja fa 15 anys, que, tot i que, tal com bé has dit, el 2021 i el 2022 s'ha accelerat, però fa molts anys que això... Bueno, des del moment que hi havia ocells que van deixar d'haver-hi, va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant algunes de les quals porten generacions. Vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués d'una figura com la de Colau, encara ens va sorprendre més.
Uh-huh. I què creieu que passarà a partir d'ara?
Doncs, clar, no t'ho sé dir. Per part nostra, ens sentim en ple dret de seguir a la Rambla i intentarem seguir demanant cada cop que tenim una oportunitat, com és el cas ara mateix, d'adreçar-nos a l'Ajuntament i dir que, sisplau, que algú vingui a parlar amb nosaltres o que en rebin en qualsevol cas i que hi hagi un diàleg per arribar a una solució, sigui la que sigui, ja sigui marxar de la Rambla, ja sigui tornar a fer una remodelació, canviar les concessions, però vull dir, al final crec que un mercat que ha estat tan històric no pot acabar d'una manera tan brusca i sense buscar un acord, que no, jo no hi veig cap problema en trobar un acord.
Doncs Javier Cuenca, portaveu dels Ocellaires, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la teva visió i la vostra visió al respecte sobre el tema, i estarem pendents, veurem què passa a partir d'ara i finalment com queda la cosa. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I no marxeu perquè a continuació tindrem a l'estudi a Rafa Terrades amb el seu llibre El Hijo de Reich. En farà l'estrena aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Qué son esas piedras?
Son una nueva forma de plutonio sintético. Hay un montón de terroristas internacionales que pagarían mucho dinero por tener eso.
Yo quiero las piedras y tú quieres a tu hija. Podemos ayudarlos.
Jet Li. ¿Eres una especie de James Bond tipo Kung Fu?
Nacer para morir.
Bueno, ya sabéis qué hacer. Vamos allá.
El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I ara ha arribat el moment, com dèiem abans de la publicitat, de parlar amb Rafa Terrades del seu nou llibre. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Terrades, que vuelve a sorprendernos con otro de sus libros. Este es el cuarto libro en el 80 aniversario del desembarco de Normandía, que vuelve él mismo a abordar la temática del nazismo con El Hijo de Reich, profundizando esta vez en los espías y los agentes dobles. Una temática que siempre ha sido muy afín al escritor. Rafa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Claro, eres de Barcelona y vienes a presentarnos este cuarto libro, ¿no? ¿Qué tiene este de especial que no tenga el resto?
Pues mira, vuelve sobre la historia, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es verdad que toca temas que a lo mejor se han tocado un poquito menos, ¿no? Por un lado habla de toda la parte del espionaje y las operaciones secretas que se elaboraron en España. España era un nido de espías, había solamente alemanes, se calcula que había más de 2.000, luego aliados otros tantos, y operaciones muy importantes de la Segunda Guerra Mundial se gestaron en España, entonces esto es una cosa que se sabe poco. Y luego, por otro lado, también aborda toda la vida de retaguardia en Inglaterra, ¿no? En las grandes casas de campo inglesas y cómo se vivió la guerra en ese momento, ¿no? En un momento de muchísimos sacrificios, pero también de muchísima valentía por parte de los británicos.
Claro, hablamos de un libro inspirado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo también con toda la trama de espías, de agentes dobles, que esto llama muchísimo la atención siempre al lector en este caso. Y habla de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, de una madre que esconde a su hijo para que no puedan descubrirlo, ¿no? Porque lo consideran un príncipe de Reich. ¿Cómo te inspiraste para esta historia? ¿Cómo te documentas para contar todo esto?
Mira, a ver, lo decías muy bien. La trama principal es la historia de una chica que se ha quedado, que ha tenido un hijo con un alto mando nazi, ¿no? Y entonces huye como puede de él e intenta esconder a su hijo lo más alejado que puede de su padre, porque su padre lo quiere recuperar y llevarlo a Alemania, y ella está escondida en una gran casa de campo inglesa, diciendo, oye, no, es que mi hijo no quiero que se eduque con un nazi, ¿no? Ha conocido muy bien el nazismo porque ha estado en Múnich y no le gusta nada lo que ha visto. Entonces, la idea de que su hijo se eduque en el nazismo y, sobre todo, que se vaya al centro de la guerra, pues le parece horroroso, ¿no? Y esta idea nace un poco de las diferentes historias de fascinación de la aristocracia inglesa con el nazismo, ¿no? De cómo al principio les encantó, porque como se contraponía mucho al comunismo, y el comunismo, pues ellos veían vagar a la aristocracia rusa por Europa sin oficio ni beneficio, y pensaban, esto es horroroso, esto hay que pararlo. Entonces el nazismo al principio les gustó, les encantó a muchos, de hecho. Entonces muchos se fueron a Alemania a conocerlo y a ver lo que estaba pasando en Alemania. Entonces yo lo llevo un poco más allá y digo, imagínate que de haber ido allí, de repente alguien hubiese tenido una relación con un nazi y que hubiese acabado teniendo un hijo, ¿no? Que hubiese pasado. Si cuando empieza la guerra, y ya son dos países claramente enemigos, porque cada día caían bombas sobre Londres, Manchester y todas las ciudades inglesas, ¿qué hubiese pasado? Y entonces lo que pasa es esto, ¿no? Que tienes a una madre enfrentada ella sola a una infraestructura poderosísima, ¿no? Como eran los nazis. Y es un poco eso, la guerra de David contra Goliat, pero claro, es que David, al final, es esta madre, tiene toda la voluntad de una madre, que es muy, muy potente y muy Exacto. fuerte, ¿no? Entonces va por ahí.
¿Y crees que, por ejemplo, libros así pueden servir de aprendizaje también a los más jóvenes que aún no conocen la historia, que aún no, que están, por ejemplo, en el colegio o estudiando y que no les llama la atención del todo porque piensan que es aburrida?
Bueno, a ver, realmente sí, por supuesto que sí, porque mira, al final el Hijo del Reich y todos mis libros están tienen como objetivo entretener, ¿no? Que te lo pases bien leyendo, pero sí que es verdad que están muy bien documentados. Entonces, todo lo que sale en mis libros son cosas que pasaban y el entorno es exacto. Es decir, si digo que hubo un bombardeo el 6 de diciembre en Eaton Square en Londres, es porque lo hubo, ¿no? Entonces, al lector le despierta la curiosidad, ¿no? Y si la despiertas de una manera, a lo mejor no tan académica, no son libros nada pesados de leer, todo lo contrario, son muy ligeros, son historias que se leen rápido, que se leen fáciles, pero que te despiertan la curiosidad de muchas cosas, ¿no? Entonces, si de repente te interesa más alguno de los temas, ya puedes tirar de ahí y aprender más. Pero bueno, sí, desde luego, mi libro y todos los libros ayudan a que la gente entienda lo que pasó y que no se olvide, sobre todo, claro.
Vienes de una familia importantísima, ¿no? De una saga familiar importante, ¿no? Empresarial muy importante. Los Bultó, ¿no? Por ejemplo, tu abuelo era Paco Bultó, empresario textil que fundó las firmas Montesa y Bultaco. Y narraste también parte de su historia, ¿no? En el libro El Heredero. Y sí que es cierto que utilizas los nombres de mucha gente de tu familia para meterlos en las novelas, ¿no? ¿Esto cómo es?
Bueno, esto, a ver, importantísima, yo tampoco diría, ¿eh? O sea, en Barcelona ha habido muchas familias industriales y la mía era una de ellas, pero lo que hago sí que es verdad es que somos una familia muy unida y todos están muy ilusionados con este tema, ¿no? Yo mismo estoy ilusionadísimo, imagínate, pues mis tías, mi madre, mis hermanos, mis primos, y entonces todos en cada libro empiezan, oye, en este, por favor, yo quiero salir y quiero salir, y entonces siempre pienso, bueno, ¿qué más me da si al protagonista le quiero llamar Pepe? Pues llámale Patricio, que es como se llama tu hermano, llámale Pat. Y ya le dices, oye, mira, pues Pat es el niño. A eso, en la portada, en un momento dado, el niño lo describo de una manera y ya ha acabado el libro, porque realmente lo que no hago es que me condicione meter a mi familia con la trama, uh-huh. ¿no? Pero acabado el libro me di cuenta que el niño se parecía muchísimo a un sobrino mío, con lo cual la foto del niño de la portada es un sobrino mío, es mi sobrino.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es mi sobrino Bruno. Está encantado, que me dice todo el rato que ilusión, que le he hecho famoso. se va al cole con el libro. Entonces, a ver, yo creo que al final si está bien y si eres simpático con la gente que te apoya y te ayuda y tal, y les hace ilusión, pues es fantástico. Además, piensa que tengo una familia tan grande que si les meto en el libro ya vendo una edición solamente a ellos, con lo sí. cual es fantástico.
Bueno, sirve de homenaje en este aspecto, pero claro, mucha gente dirá, viene de una familia importante, ¿no? Al final lo ha tenido fácil. ¿Es así o no?
Mira, al final, yo siempre digo que lo que hay que mirar es el producto, ¿no? Y Planeta no publica cosas que no se vendan, ¿no? Mi libro lleva 12 días, va por la segunda edición. Esto ya es una prueba de que se vende muy bien.
Y que es el cuarto ya.
Es el cuarto. El anterior acabó el año entre los 20 más vendidos, el anterior igual. Todos han estado entre los 20 más vendidos realmente. Entonces, quiero decir, al final el que tiene que emitir aquí el veredicto es el público. Y creo que difícilmente, o sea, a lo mejor... En mi caso, me contactó directamente por Instagram una editora de Planeta, o sea que no hice ninguna llamada, tampoco hubiese sabido a quién llamar, pero que sobre todo que al final lo que ha hablado es el producto, ¿no? Entonces da igual los contactos que tengas, que ya te digo que yo en el mundo editorial no tenía ninguno. Lo que importa es lo que tu trabajo al final.
Exacto. Además, el primer libro, si no tengo mal entendido, lo autopublicaste tú. O sea, uh-huh. tuviste que espabilarte tú por tu cuenta y al final ya es el recorrido típico de cualquier escritor o de cualquier artista. Ahora ya puedes vivir de la literatura. Ya dices, ¿me dedico exclusivamente a esto?
Bueno, a ver, o sea, yo tengo una agencia de comunicación que se llama Montaz Media, que hacemos muchos eventos de todo tipo, de lujo, de cine y tal. Y me divierte mucho eso, ¿no? Al revés, está bastante relacionado con la parte de la comunicación, que a mí me divierte, las relaciones públicas que me divierten también. Hombre, sí que podría vivir de los libros, desde luego, pero hay otra pata de mi vida que es esta de los eventos, que realmente me divierte mucho. Nos dedicamos mucho también a cine y son sectores que, como me divierten y también, a mí, mi ilusión sería poder trabajar en los dos siempre. Si un día uno tiene demasiado peso y me ocupa demasiado trabajo y el otro no lo puede utilizar, pues me da la pena, pero pues tendré que hacerlo.
Al final esta fusión de cultura y historia, ¿no? Se pueden complementar a la perfección.
No aburrirse nunca.
Exacto. Pero tengo entendido de que no eras buen estudiante, solo en historia y también en redacción. Sí. Lo otro ya lo apartabas sí. directamente.
No, yo las cosas que no me interesaban era malísimo, ¿no? Y era difícil despertar mi interés por algunas cosas. Entonces a mí la química, a la fórmula de la sal me daba totalmente igual, y los isótopos y los iones, estas cosas no entendía nada y no entendía muy bien la utilidad, que seguro que la tiene, pero que yo no se la encontré en su momento. Las matemáticas sí que tienen muchísima utilidad, pero tampoco en ese momento a mí me interesaba nada y pensaba, no sé hacer, no tengo la capacidad de hacerlo. En cambio, la historia me encantaba, ¿no? Probablemente hay gente que pensará todo lo contrario de lo que pienso yo, ¿eh? Pero la historia me encantaba. Y desde el principio se me dio bien, siempre se me dio bien. Historia, geografía, redacción se me daba muy bien. Y
lo tenías clarísimo.
Bueno, al final yo creo que la vida y todos tenemos alguna aptitud que en el colegio y cuando te educan creo que te la tienen que saber sacar, ¿no? Que esto es una labor muy difícil de los profesores, saber decir, oye, mira, tío, no te preocupes, sacar un 5 en matemáticas, está bien, ¿no? Hay que saber matemáticas, hay que desenvolverse un poco en todo. Pero bueno, tú eres realmente bueno en esta otra cosa, ¿sabes? Y entonces siempre lo pienso, y cuando voy a colegios que a veces voy, siempre lo digo, chicos, no os preocupéis si no sois buenos en todo. Todos tenemos una aptitud que es mejor, que en lo que somos mejores que los demás. Y
totalmente.
A lo mejor no es en matemáticas, pero es en redacción o es en básquet. ¿Sabes? Uh-huh. Te quiero decir, es nadie se tiene que frustrar por no ser bueno en todo.
Exacto. ¿Y en qué lugar te inspiras a la hora de escribir? ¿Dónde vas? ¿Qué
pues
haces?
Mira, yo tengo una cabañita muy, muy pequeña en el Valle del Tietar, que es un valle en la falda de Gredos, de la Sierra de Gredos, al lado de... Bueno, está a 150 kilómetros de Madrid, pero ya es provincia de Ávila. Entonces ahí voy mucho, porque estoy solo y entonces escribo mucho ahí. Y luego aquí, al lado de Barcelona, en un pueblo que se llama Cunit, mi familia tiene una masía desde hace uh-huh. muchos años. Y es un sitio fantástico para escribir, porque también hay tramos en los que estoy muy, muy solo. Y hay muchos libros y sobre todo hay mucha documentación de periódicos, hay muchos periódicos encuadernados, no solo españoles sino ingleses, y eso te da muchísima información, porque al final ves el pulso perfecto de lo que estaba pasando en esa época, ¿no? He tenido mucha suerte porque había muchos periódicos, estaban todos los tomos del 40 al 45 encuadernados del Express, yo creo que era, un periódico inglés, y de allí sacas muchísima información y ves muy bien el pulso de la sociedad, ¿no? Qué era lo que compraban, qué era lo que valían las cosas, qué opinaba la gente de lo que estaba pasando. Ves también la actitud de los periódicos, cómo explicaban las noticias, pues por ejemplo, uh-huh. No enseñaban nunca muertos, ¿no? Nunca, claro. en medio de una guerra, para mantener la moral, pues decían que muertos no podemos enseñar, y aprendes mucho con eso, ¿no? Entonces tengo mucha suerte con los dos sitios donde escribo.
Debes tener una biblioteca entera para ti, ¿no? Guardada.
Sí, claro, o sea, a ver, al final es una biblioteca, mi familia es muy lectora, entonces la biblioteca de esta casa, que es la biblioteca de mi familia, es una biblioteca bastante
enorme,
grande.
Vamos.
Sí, sí, es grande, es grande. En Instagram, sí, en mi Instagram está...
Se ve, ¿no?
Está puesta.
Se ve. Claro, hablas de muchísima documentación, muchísima historia detrás de ti. Ahora, ¿qué piensas? ¿Piensas, por ejemplo, en el futuro, en libros futuros, sí, en seguir este tipo de historias, en cambiar radicalmente? ¿Qué es lo que ves a partir de ahora a la hora de crear un nuevo libro?
Mira, yo al final, mis libros tienen un denominador común, que es que son ficción histórica y normalmente centrada en el siglo XIX y el siglo XX, que son los que me interesan más a mí, ¿no? Y siempre tienen una pata española, ¿no? Siempre hay una parte muy importante de la historia que pasa en lugares de España, ¿no? Pues ya sea Madrid, ya sea Barcelona. El siguiente libro está ambientado más en Barcelona que en Madrid, y ya lo estoy escribiendo. Y a ver, yo voy a escribir siempre, yo creo ya. Me lo he incorporado, ¿no? Es como cuando incorporas ir cada mañana al gimnasio, pues yo he incorporado en mi vida cada día escribir unas horas. Y creo que todavía tengo historias que contar, y creo que la historia de nuestro país es suficientemente rica como para que se puedan publicar muchos libros y que siga siendo interesante. Entonces, no te puedo contar de qué va todavía, porque mi editora me mata, pero sí que estoy escribiendo, por supuesto, otro
Estás
libro.
Estás en
sí,
ello, sí. ¿No? Está en proceso ya, y está vamos proceso. A tener un nuevo libro, quinto.
El quinto, efectivamente. El año que viene ya tendremos el quinto. Es que muchas veces hay confusión porque como autopubliqué primero El heredero con otro nombre, claro, mucha gente se piensa que es un libro diferente. Me dicen, oye, no encontré en ningún sitio Al final del camino a la paz. Y es que Al final del camino a la paz es como lo autopubliqué yo. El que luego, cuando se publicó ya con una editorial, con la editorial Espasa, se llamó El heredero. Entonces es el mismo libro. Entonces mucha gente se piensa que son cinco, claro, ya son cuatro.
Sí, sí, sí. Pues Rafa Tarradas, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros de este libro, de El hijo de Reich. Y esperamos ya también el siguiente con muchísimas ganas para poder aprender aún más de esta historia y ver qué nombres pones de tu familia dentro del libro.
Así muchísimas
que,
gracias.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo muy fuerte.
Al Banc de Sang i Teixits de Catalunya és una institució ben coneguda per la seva tasca en la recollida i gestió de sang i teixits, però a més és responsable també de la gestió de donacions d'òrgans, mèdula òssia, cordó umbilical i llet materna, amb aquesta última jugant un paper crucial en el desenvolupament dels nadons prematurs extrems, malgrat ser poc coneguda. El Banc de Llet Materna, creat l'any 2011, es dedica a recollir llet de dones sanes que hagin estat mares recentment. No obstant això, la donació de llet és limitada. El 2022 es van recollir 1.217 litres de 724 dones destinats a 578 nadons, mentre que la necessitat anual de llet materna és d'uns 2.500 litres. Per parlar avui sobre aquesta llet materna, no?, molt desconeguda també a la societat, en parlem amb la Gemma Olivera, que és llevadora i consultora internacional de lactància a la CIR de Mollet. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'una donació desconeguda per molts, no?, que no tenia tampoc massa veu a la societat, no se sabia, no?, que les dones mares podien donar llet materna, i que doncs està passant per una situació una mica complicada, no?, podem dir, perquè encara es necessiten molts més litres de llet per cobrir aquestes necessitats, oi?
Sí, de fet és un tema que de forma repetitiva intentem en els grups de lactància i en els grups de postpart, doncs poder informar i poder sensibilitzar les mares que tenen una bona producció, perquè si veuen que ressona amb elles, doncs puguin fer-se donants de llet.
Si no s'augmenten les donacions, aquestes reserves podrien esgotar-se, posant en risc aquests nadons prematurs que depenen d'aquesta donació de llet per evitar complicacions i malalties greus. Com funciona el fet de donar llet materna? Com ho han de fer les mares per tal de poder participar en aquestes donacions?
Doncs quan una mare s'interessa per ser donant, el que ha de fer és posar-se en contacte amb el Banc de Sang i Teixits de Barcelona, que està ubicat a la mateixa ciutat de Barcelona, i aquest organisme col·labora amb diferents hospitals de Catalunya. Aleshores, aquí ha de manifestar el seu interès, li faran una entrevista mèdica, es fa una analítica, es fa pues, una entrevista clínica també per informar-li de quins factors ha de tenir en compte, per en quins moments potser de la llet que dona no pot enviar-la, i li envien a casa doncs, tot un seguit d'un extractor i els dispositius per guardar la llet, i hi ha un missatger que un cop a la setmana passarà per casa seva, no hi ha un compromís tancat de la llet que ha de donar.
Mm-hmm.
Llavors, a partir d'aquí, doncs, s'engega doncs, aquest compromís no, de ser donant de llet materna el temps que ella desitgi.
Mm-hmm. A més, aquest sistema també ofereix un incentiu no emocional per a aquestes donants, perquè reben un SMS informant-les de l'hospital on un nadó ha rebut la seva llet, i aquest doncs, acaba sent un gest no, que les motiva a continuar contribuint, així que en tot moment saben on ha anat a parar la seva llet i si ha pogut finalment ajudar algú, no?
Exacte, i també fan una festa anual de germans de llet en el qual poden conviure en aquella jornada mares que han rebut aquesta donació pels seus fills prematurs i mares que han fet aquest gest tan solidari de donar llet.
Hi ha preocupació, això sí, entre les mares, no?, de sobre si rebre llet materna frena que la mare biològica no allargui, no?, el fet d'utilitzar la seva pròpia, si pot afectar d'alguna manera el nadó o no, però vosaltres també des de, per exemple, el Banc de Sang i Teixits o des de l'associació, no?, aquesta en la que treballes, Gemma, doncs ho expliqueu també molt bé, no?, i dieu que sempre és un bon recurs, no?, però que s'han d'ajudar també a les mares a que tinguin llet pròpia, no?
Sí, sí, jo treballo a la CIR de Mollet, dintre de l'ICS, aquí a Catalunya, i dintre dels grups de lactància ajudem a entendre no, com hauria de funcionar la fisiologia de la lactància materna per ajudar aquestes mares que no tenen una bona producció a aconseguir-la, i també per motivar les mares que volen ser donants i explicar-los els efectes no, que no ha d'impactar negativament en la lactància del seu fill. També comptem avui en dia, almenys en la nostra CIR, amb visites personalitzades de lactància per poder fer un pla més personalitzat en cada pacient quan així ho necessita.
En aquest cas parlem de neonats, no?, de nadons molt, molt petits amb algunes complicacions que necessiten més que ningú, no?, aquesta llet materna. Però fins quina edat és recomanable que els nadons prenguin llet materna?
Bueno, és una pregunta que m'agrada molt que me la facis, perquè sí que basats en estudis, la recomanació oficial de l'Organització Mundial de Salut i UNICEF és 6 mesos lactància materna exclusiva, però fins als 2 anys es pot donar llet materna. Això és el que ens diu OMS i UNICEF. El primer any de vida la llet és el principal aliment. De totes maneres, i tal com recull l'Associació Espanyola de Pediatria o altres organismes a nivell internacional, no hi ha data per finalitzar la lactància. No hi ha data, sinó que hagi de ser una decisió que prenguin mare i nadó, no, conjuntament. O sigui, la lactància mal dita perllongada no hauria de ser classificada com a perllongada. Correspon a doncs, a clichés culturals, sobretot de les últimes dècades del segle passat, perquè mai ha passat a la història de la humanitat que s'estiguin desllatant a nadons els 3 i 4 mesos de forma permanent. No? Llavors, biològicament s'està preparat com a espècie humana per alletar o per desllatar a partir dels 2 anys i mig i 7 anys. Sé que sonarà una mica extrem, però és com biològicament estem preparats. Aleshores, dir-li perllongada s'hauria de dir fora d'aquest límit no quan estem dintre d'aquest límit.
Mhm. Clar, sovint veiem a mares, no?, amb nadons petits, no?, i després amb germans més grans que també volen, doncs, prendre la llet materna, i moltes vegades és això que dius, no?, que passa que, doncs, hi ha una visió diferent entre un i l'altre el fet de que estiguin prenent llet materna. En aquest cas, com bé comentes, dieu, no?, i recomaneu, doncs, que sigui així, que continuï d'aquesta manera, no?
Exacte, que sigui una decisió personal, sempre basada en la informació actualitzada, i que aquella mare posi fi quan ho senti, no? Quan vegin que ha arribat el moment, perquè la llet sempre influeix de forma positiva en el sistema immunològic, en el desenvolupament cerebral, en prevenció d'al·lèrgies i malalties cròniques, en el vincle emocional, en protecció inclús a llarg plaç, no? Un cop s'ha acabat la lactància, els beneficis d'aquesta segueixen perdurant molts anys en la salut d'aquest nadó, aquest nen alimentat amb llet materna.
Mm-hmm. Doncs, Gemma Olivera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per sobretot conscienciar-nos, no?, sobre aquesta necessitat de llet materna en el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, per aquestes mares que la necessiten, pels nadons que necessiten sobretot aquesta llet per sobreviure, i tant de bo ara ho conegui molta més gent i corri una mica la veu per tal de que es puguin aconseguir aquestes donacions i aquests 2.500 litres anuals. Moltes gràcies, Gemma, per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
De res, només afegir que qualsevol mare que ens estigui escoltant i tingui aquest desig es posi en contacte amb la seva llevadora, que ja la sabrà redirigir cap al Banc de Sang i Teixit.
Així és. Gràcies, que vagi molt bé.
De res, a vosaltres.
I parlem ara de la tercera edició del concert solidari d'homenatge al músic i productor català Marc Grau, amb motiu de la commemoració del 25è aniversari de la seva mort. La família del músic i l'Hospital Clínic de Barcelona han organitzat un esdeveniment benèfic del qual tots els guanys es destinaran a la recerca de l'IDIBAPS contra el càncer. Avui tenim amb nosaltres els dos germans Grau, el Marc i el Joan. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Un homenatge envoltat de música, també, no?
Sí, de fet, la música és la peça central que ens mou, i tots els artistes que van col·laborar amb el Marc Grau Sènior.
Mm-hmm. Tenim actuacions, per exemple, dels Pets, Joan Masdeu, el Pemi Fortuny, l'Axambusto, Quimi Portet... Bueno, una gran varietat de músics que voldran estar presents aquell dia, no?, per celebrar aquesta tercera edició d'un concert que honora una de les figures de la música pop en català. Què era per vosaltres, el vostre pare?
Doncs, abans de res, i encara que soni redundant, doncs el nostre pare, la veritat. Però, sí. Bueno, alhora, a part d'aquesta figura paterna, doncs segurament una persona que hem admirat molt i que ens ha faltat força, perquè evidentment va ser una persona que va marxar massa d'hora, perquè va morir d'un càncer als 45 anys. Mm-hmm. Llavors, ve d'aquí tot una mica, no?, d'aquesta mancança i d'aquest amor per la música. M'ha ajuntat les dues coses i ens ha sortit això.
Sí, i el ser una figura capdalt de la música dels 90, com a productor, doncs ens ofereix un paisatge sonor que es trobarà el dia 3 al RAF. Per tant, és una oportunitat bastant, bastant maca de celebrar la seva figura, el seu llegat i totes les cançons que encara a dia d'avui cantem.
Mm-hmm. Clar, tot i morir jove, sí que va tenir una trajectòria molt llarga, no?, professionalment. Va estar més de 20 anys de carrera vinculada a l'escena catalana. Per la gent que no l'ha pogut conèixer, que no el va poder conèixer, com els hi explicaríeu qui era en la música?
Doncs era l'home que hi havia darrere de les cançons, diguéssim. Ajudava a vestir les cançons perquè arribessin de la manera millor, és a dir, a les nostres orelles. Era la figura del productor que amb els anys s'ha anat modernitzant, com tots els oficis de la música, però ell va ser com l'artifici el responsable de que es modulés el so a través dels artistes que vindran a l'homenatge i molts altres que no hi podran ser, va modular el so d'una dècada.
Exacte. Parlem, per exemple, de ser el guitarrista d'artistes com L'Último de la Fila, Sopa de Cabra, Un Papà, Nina, entre molts altres, no? I fent també sintonies i cançons per programes de televisió. Això també, que normalment un programa de televisió es caracteritza moltíssim, no?, per la cançó i la sintonia que té. I en aquest cas, doncs, ell també feia això.
Sí, la veritat que és una de les seves vessants menys públiques. Bueno, la nostra pare ja no era una persona pública, en general, però sí, aquesta part de les sintonies i del televisió no se sol esmentar massa. De fet, és un dels autors de l'Es Superfort, del Hosmer.
Sí, un dels dos autors. És una cosa així com a trivia curiosa.
Sí. I, bueno, i també va fer la sintonia de Motor a Fons. Això el que vol dir és que, bueno, que realment el nostre pare era músic... Com es diu en castellà, por castigo, no? Una persona que no podia parar de fer música i que la va viure i la va respirar pues per totes les quatre bandes.
I què heu après vosaltres d'ell? Què us apliqueu a la vida, al seu talent?
Doncs a pencar i posar la banya, bàsicament. Ell era un home de mètode, un home de que ho sabia fer tot, pràcticament, o trobava la manera, i això jo crec que ens ha quedat una mica als dos. Potser més el Joan que a mi.
Ets més artístic, tu, que ell.
Bueno, és curiós que digui això, el Marc, perquè, clar, realment, de tots dos, el qui té una carrera artística
sóc jo, sí, efectivament.
És un cantautor.
I, de fet, tocaré en el concert, també. Ho faré de taloner. Obrirem el concert nosaltres, sí. I, de fet, ens quedem, perquè com el cartell és molt complicat, hi ha molts artistes, el meu grup ens quedarem fent de peces on allà faltin per tirar el concert endavant i que tots els artistes puguin oferir les cançons que va produir mon pare a tot el públic.
Enfoques, per exemple, la teva carrera sempre en consideració de el que ha fet ell, el que va fer en el seu moment, o prefereixes canviar completament de bando, diguem, no?, d'estil, i crear el teu propi estil, la teva pròpia manera de treballar?
Bueno, la veritat, comences tocant per imitació, llavors jo tenia una figura molt prominent a casa, però també és cert que vaig començar a tocar quan mon pare ja era mort. Llavors, no hi ha aquesta influència, diguéssim,
tan directa, no?,
ortodoxa, i he anat fent una miqueta del que m'ha semblat, cosa que ja em va bé, diguéssim. Em fa bastant feliç.
Doncs parlem d'aquesta tercera edició del concert solidari d'homenatge al músic i productor català Marc Grau el proper dia 3 d'octubre aquí a la sala Razzmatazz, amb els seus fills i molts més artistes fent-li aquest homenatge. Moltíssimes gràcies per venir a parlar-nos d'aquest homenatge i per tocar també en el seu dia tan important, no? Que vagi molt bé i ojalà doncs ho gaudiu al màxim. Gràcies.
Moltes gràcies.
I d'aquí una estona descobrirem de què tracta Campamento Digital per nens i adolescents i ho explicarem aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este sábado, Osasuna-Barcelona. Y el domingo, el derbi madrileño. Atlético de Madrid-Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse 5 litros de aceite de oliva virgen extra con Sur por 37,95 a 7,59 euros el litro. En tienda web ya.
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Vuelve
la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Avui en dia les tecnologies amaguen una cara bé i darrere de tot el que ens aporten i les facilitats que ens proporcionen hi ha també el perill de les addiccions. Avui parlem de l'anomenat campamento digital. I ara volem parlar de que l'Associació de Consumidors Europeus ha denunciat les principals companyies de videojocs per estimular els menors a gastar diners en monedes virtuals en compres integrades dins dels jocs. L'acció arriba acompanyada de les denúncies també de 22 organitzacions de 17 països europeus i entre les empreses denunciades hi ha les responsables de videojocs com, per exemple, Fortnite, Minecraft o Clash of Clans, entre d'altres. Les associacions denunciants, entre les quals es troben Asofin i la Federació de Consumidors i Usuaris, adverteixen contra aquestes pràctiques deslleials i afirmen que, de mitja, els nens europeus gasten uns 39 euros al mes. Avui sobre el tema volem parlar amb la coordinadora de voluntariat tecnològic de Cibervoluntaris, la Meritxell Torrents, perquè ens expliqui una mica com podem encaminar en quant a l'educació d'aquests nens per tal de que no es facin addictes a aquest tipus de videojocs. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Clar, quan tenim un fill o filla, no?, d'aquestes edats que es posen a jugar a videojocs, és gairebé inevitable, no?, que en certa manera doncs estigui una mica enganxat, que vulgui gastar-se una mica de diners en aquests videojocs. Com podem, per exemple, evitar que arribi fins a un cert punt a ser preocupant això?
Doncs mira, t'explico. Nosaltres, el que és la tasca de la nostra fundació, que bueno, per si no la coneixeu, és una fundació espanyola referent internacional amb voluntariat tecnològic. Vale? Llavors, l'objectiu del que és la nostra fundació és eliminar la bretxa digital, vale? I per això des de 2001 ens dediquem doncs, a formar de manera gratuïta en competències digitals, vale? En especial atenció a col·lectius vulnerables. Vale, llavors ho fem mitjançant una xarxa de més de 3.500 cibervoluntaris que sobretot treballen doncs, per educar en tecnologies i en com fer un ús segur d'aquestes eines, no?, tecnològiques. I bueno, nosaltres per la nostra part, sobretot en el que és el tema menors, el nostre principal objectiu és educar en com fer un ús conscient, segur i positiu a la tecnologia. Vale? Llavors, sobretot, creiem que el més important és donar un acompanyament al menor en les diferents etapes, no?, que tenen, doncs, educant-los sobretot en l'ús que poden estar fent de la tecnologia en aquells moments. I, sobretot, creiem que el més important és també que ho comencin a aprendre doncs, des d'abans de tenir el seu propi dispositiu. Vale? És important, sobretot, llavors, educar i fer aquest acompanyament perquè puguin fer un ús positiu i segur de les tecnologies. No? Llavors, creiem que, sobretot, el més important és això, educar-los des d'un primer moment i que aprenguin també, doncs, sobretot, la part positiva que puguin treure el més positiu de l'ús de les tecnologies, no? Llavors, clar, nosaltres en aquest sentit tenim tota una sèrie de projectes educatius que van dirigits, doncs, a això, no? Sobretot es tracta de tallers formatius gratuïts perquè coneguin els entorns digitals en els que ells, doncs, es van movent i que coneguin, doncs, els riscos que poden existir, com prevenir-los, però també, sobretot, que coneguin de primera mà doncs, eines i opcions que poden tenir de seguretat, no?, per protegir-se. Uh-huh. I, bueno, En principi, en aquesta línia, ara mateix estem enfocats sobretot en un projecte que estem donant a terme ara mateix en tot el país, que es diu Campamento Digital. I doncs aquest Campamento Digital, sobretot del que tracta, bueno, es tracta d'un curs d'activitats extraescolars, ¿vale? És un programa gratuït, que té 30 hores de formació en competències digitals, dirigides a joves de 9 a 17 anys, i sobretot el que busca és això, adaptar-se a cada edat, ¿vale? al que puguin estar visquent aquests menors a les tecnologies, i ensenyar-los doncs a com fer aquest ús positiu, no?, del que és internet en general.
Uh-huh.
Llavors, bueno, sobretot tractem temes com poden ser la cerca d'informació, el disseny de contingut digital, però sobretot també la protecció de la privacitat i la gestió que fan d'aquest temps online, no? Uh-huh. O sigui, la gestió que fan en general de l'ús d'internet.
Clar, en aquest cas, com bé comentaves, ajudar-los, no?, en aquest acompanyament, educar-los, no?, explicar-los uh-huh. realment les parts bones i les parts dolentes dels videojocs, no?, d'internet en general,
uh-huh.
doncs és el que farà que no es tornin addictes, no?, o que no vagin pel mal camí en aquest cas. Un cop tenim, ara sí, una addicció, però què és el que podem fer? O un cop tenim, per exemple, un menor que apunta, no?, que a poc es pot anar desestabilitzant en aquest aspecte, què és el que podem fer?
Clar, nosaltres sobretot el que comentava, el que treballem és sobretot l'educació i la prevenció. Llavors, clar, en aquesta línia, vull dir, no estem especialitzats clar. En aquest tema en concret, estem més especialitzats sobretot
en el previ, no?
Educar exacte. Perquè es puguin moure. Però crec que precisament la clau és aquesta, doncs, ensenyar i educar doncs, en com es poden moure o en quines eines disposen ells mateixos per poder prevenir o detectar aquestes situacions, no?
Uh-huh.
O fins i tot en aquesta línia també tenim nosaltres el que són formacions a famílies i a docents o a persones que acompanyen a menors. Tenim el que són formacions enfocades a com treballar i prevenir aquests riscos, no? Llavors, clar, en aquesta línia és el que puc comentar que nosaltres treballem sobretot, no? El donar eines que puguin ajudar a
no arribar
treballar
fins aquell...
aquestes situacions.
Exacte, tant. A no arribar fins a aquell punt. Ara comentaves
exacte.
L'edat, de 9 a 17 anys. Normalment es comença cap als 9 anys, tot això, o fins i tot una miqueta abans?
Sí, a veure, pot ser que comenci abans. El que passa és que, clar, nosaltres sobretot estem emmarcats en el que doncs, des de la legalitat és l'ús dels dispositius mòbils, però sí que ho intentem treballar abans i és per això que comencem a partir dels 9 anys. Ja et dic, sobretot aquest és un tema que després depèn també molt de cada família, no? Vull dir, l'ús que es fa des de casa, i és per això que sobretot nosaltres doncs, bueno, vull dir, aquest programa en concret ve determinat per aquestes edats, 9 a 17 anys.
Uh-huh.
I que nosaltres també tenim una resta de formacions que sobretot van dirigides a tots els públics, però en aquest cas sobretot és més que res perquè és l'edat en la que comencen a fer ús d'aquests dispositius.
Exacte. Sobretot és quan es concentren més, no?, un major nombre de nens i adolescents. Doncs Meritxell Torrents, sí. Coordinadora del Voluntariat Tecnològic de Cibervoluntaris, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. I per educar aquests menors d'edat, no?, en aquestes tecnologies que realment són un perill, no?, si s'utilitzen d'una manera dolenta, no?, en cas de que així sigui, doncs aquesta educació prèvia sempre va bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. I una tema coseta, jo el que recomanaria sobretot a famílies que puguin estar doncs, visquent aquestes situacions, que sobretot sàpiguen que aquestes formacions les poden sol·licitar des de la nostra pàgina web, cibervoluntarios.org, i en concret el que és campamento digital el poden sol·licitar des de campamentodigital.org, vale? I els hi podem informar sobre com ho poden organitzar, doncs, de cara a que es puguin fer aquestes formacions a centres educatius o ajuntaments o ampas de la seva localitat, vale? Mm-hmm. I res, i moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu per explicar-nos-ho. Gràcies.
Bon dia.
La propuesta de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha generado, de hace un tiempo hacia aquí, un amplio debate en España, especialmente entre pymes y autónomos. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener importantes implicaciones en la gestión, operatividad y competitividad de estos sectores que representan una parte fundamental del tejido empresarial del país. Hoy queremos hablar de si realmente es una buena idea esta reducción de jornada y si es posible que se implemente más pronto que tarde aquí en España. Hablamos con el socio fundador de Valio Consulting, Yannick Chartón. Yannick, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible que dentro de un tiempo tengamos esta jornada laboral de 37 horas y media?
Sí, es más que probable que la tengamos. Lo único es de calcular y medir bien el impacto en la pymes y los autónomos, sobre todo con el aumento de los costes operativos que esto supone.
Uh-huh. Menos horas, más productividad. ¿Esto será así o no?
Menos horas, más productividad, será así porque es una obligación para las pymes. No van a poder ni contratar para sustituir a 2 horas y media de 1, 2, 3 personas. Así que sí o sí van a tener que adaptarse para tener más productividad y compensar la bajada de la jornada.
¿Y cómo afectaría el hecho de trabajar menos horas y producir lo mismo? ¿Crees que será positivo para los trabajadores?
Con los trabajadores hay dos aspectos. Será positivo porque hay más tiempo libre, pero puede tener también un impacto negativo porque las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar métodos de trabajo, y eso puede afectar negativamente la moral de los empleados y crear incertidumbre también.
Uh-huh. Uno de los principales desafíos es el impacto de esta productividad de la que hablábamos. Ahora decíamos que para los trabajadores podría tener una parte positiva y también una negativa, pero para las empresas en general, supongo que también depende del sector, ¿no?, en el que se trabaje y cómo podrá afectar esto, ¿no?
Sí, hay sectores que por los cuales va a ser mucho más complicado de optimizar todavía algo muy optimizado y que el tiempo no trabajado sí que tiene un coste, como la hostelería o la construcción, por ejemplo. Las empresas de servicios sí que tienen más posibilidad de optimizar todavía procesos y entonces de no sufrir tanto el impacto de la bajada.
Uh-huh. Una de las cosas a destacar es también, ¿no?, la implementación de nuevas tecnologías que vosotros mismos decís que puede ser una solución, ¿no?, para mitigar estos desafíos. En este caso, ¿las tecnologías jugarían a nuestro favor si reduciéramos la jornada laboral?
Sí, efectivamente. Eso es una de las soluciones para contrarrestar eso. Es invertir en nuevas tecnologías, también en formación. Y la solución no es solo las nuevas tecnologías, es también cómo el gobierno, el Estado, va a ayudar, vía subsidios, vía ayudas fiscales, a acompañar a las empresas a utilizar estas nuevas tecnologías.
Uh-huh. Hablábamos de un periodo corto de tiempo, ¿no?, para implementar esta reducción de jornada laboral. ¿En qué momento crees, Yannick, que vamos a empezar a ver esto, que esto sea una realidad, esta jornada laboal de 37 horas y media, que se empiece a implementar ya en algunos sectores o en algunos trabajos? Más o menos, desde tu experiencia, ¿no?, desde tu misma opinión, ¿cuánto crees que vamos a empezar a ver esto?
Bueno, es que, de mi opinión, necesitamos, eso es más bien voluntad política, ¿no? Pero necesitamos un periodo, algo muy flexible para poder implementarlo. En una empresa clásica, una pyme y por los autónomos, lo oportuno sería de esperar por lo menos un año hasta desarrollar toda la posibilidad de optimizar la productividad, de subir la productividad para poder mantenerla. Así que, para mí, el plazo lógico sería que empezamos poco a poco hasta llegar a esta jornada en 2026.
En 2026. Pues veremos si es así. De aquí a 2 años, bueno, 1 y medio, ¿no? Podemos decir también casi, sí. Casi. Veremos si esto es una realidad, si acabamos trabajando menos horas y si producimos, en este caso, lo mismo. Yannick, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y te llamaremos en 2026 para que nos hagas una...
Sin problema, estaré aquí.
Exacto, una radiografía de a ver cómo va. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
Parlem ara d'un mite, o potser no ho és, perquè ara sortirem de dubtes. La famosa llum blava que emeten les pantalles digitals, com per exemple el mòbil, l'ordinador o la tauleta, ha estat en boca dels professionals i dels ciutadans durant molt de temps pel possible perjudici a la salut. Hi ha qui assegura que la sobreexposició a la llum blava procedent dels dispositius electrònics podria danyar els ulls, ser perjudicial per la visió i arribar fins i tot a causar problemes de son, però en realitat, o almenys això és el que diuen ara, no hi ha evidència científica sòlida que demostri que, efectivament, aquesta exposició a la llum blava té efectes nocius sobre la salut ocular. Per tant, ens preguntem ara mateix si s'està ara al cap dels anys desmuntant o no aquest mite. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara mateix ens adonem que diuen que aquesta llum blava doncs no afecta tant com sembla, no? I estàvem molt conscienciats sobre el tema, no comprant, per exemple, ulleres, no?, que ens deien que protegien de la llum blava, i ara sembla ser que no és perjudicial. Això és cert? No?
Bueno, falten més estudis que corroborin la tesi de que evidentment és perjudicial. Sí que està demostrat o està molt investigat amb animals, en quant a l'envelliment, però amb els humans ens faltaria una miqueta més d'investigació per poder arribar a l'evidència científica. Si més no, aquestes lents tenen també altres característiques que ens protegeixen d'altres coses, també.
Clar, en aquests moments, el que tenim clar què és? O sigui, quins efectes té aquesta llum blava sobre la salut ocular?
Bé, el que hi ha fins ara, o el que es pensa fins ara, és que la llum blava, que no solament està a les tauletes, als smartphones i en els ordinador, sinó està present, per exemple, en els televisors o està present en els ambients tancats perquè totes les llums són LEDs avui dia, que tenim les que tenim a casa. Està molt relacionada, no amb el que, ho dic perquè de vegades hi ha una miqueta de controvèrsia, no està ben bé relacionada amb el que seria el síndrome visual informàtic o l'SVI, sinó està més relacionada amb la protecció de la retina associada a l'envelliment, de com ens anem fent grans. És evident que cada dia ens anem fent, l'esperança de vida és molt més llarga, molt més gran, i es relaciona la incidència de la llum blava amb malalties patològiques del futur. Llavors, això ja és una mena de tall o de protecció per aquest tipus de malalties que poden arribar a estar en la vida de les persones. Sí que és veritat que falta més evidència científica per acabar de corroborar això, però repeteixo que en tot cas seria un tema de protecció i que aquestes lents tenen altres característiques que una lent bàsica tampoc la té i que podrien ajudar a protegir altres coses, com per exemple tenen un filtre ultraviolet una miqueta més llarg, és a dir, filtren fins a 420, normalment les lents oftàlmiques filtren fins a 390 ultraviolet, i aquesta diferència, per exemple, ja és protectora per altre tipus d'enfermedades, com per exemple les catarates, i està associada a la mateixa lent.
Clar, i aquesta llum blava, per exemple, a part de la salut ocular que diuen, també perjudicaria, podem dir, el son, no? El somni en si, que interrompria el que és la son, no? El fet de després poder dormir millor o pitjor durant la nit.
Sí, sí. Normalment...
No, i després ja ho ha dit tu.
Sí, sí. Aquestes ulleres afecten tot el tema de dormir. De fet, no les tindríem que portar... No les tindríem que portar només per treballar amb ordenador, seria l'ideal. La més part del dia no es tindria que portar, perquè sí que les utilitzem a les últimes hores del vespre, ens pot alterar la son i costar-nos una miqueta al dormir. I això també afecta una miqueta l'endemà pel tema de lo que és. Ja sabem que la son és reparador de moltes parts del teixit muscular del cos i d'aquesta manera estem una miqueta sempre alterats quan ens llevem.
Mm-hmm. Clar, aquesta venda d'ulleres, no, que poden filtrar o bloquejar la llum blava, estan realment a l'ordre del dia, no? S'ofereixen sobretot a persones que passen moltes hores davant de les pantalles, no, per disminuir, com dèiem abans, aquesta fatiga visual, millorar la qualitat del son, protegir els ulls, però realment és així? Fa aquest efecte a les persones, per exemple, se'ls hi recomana utilitzar aquest tipus d'ulleres?
Si el filtre... De fet, d'aquests filtres n'hi ha molts i no tots són iguals, i amb el qual jo crec que sempre seria important que preguntessin clarament a l'establiment sanitari d'òptica quin és el millor filtre adequat que necessita per ell, perquè no és el mateix que tingui ja absorció de la filtra de llum blava en massa, que no només ho tingui amb el propi tractament de la lent. Mm-hmm. D'acord? Llavors sí que fan aquest efecte, o sigui, l'efecte el fan, la lent ja ve amb un tractament antireflexant que dona un 100% de transparència i té un filtratge de la llum blava, i té aquest suplement que he explicat abans, de que arriba dels 390 al 420 per l'ultraviolat, amb el qual és una lent que com a protecció és molt bona, perquè el tractament antireflexant, recordem que també és per donar transparència quan, i evitar reflexes quan estàs en la pantalla, amb el qual està tot ficat en un. Jo entenc que s'utilitzin, que el filtre de llum blava és un afegit a la lent que té un tractament antireflexant. Llavors, per aquest motiu, és algo que se li afegeix, perquè no faran una lent blava, de filtre de llum blava, sense tenir el tractament antireflexant per treballar en pantalla.
D'acord. Per tant, les persones més adients, no, a portar aquest tipus d'ulleres serien les que treballarien, doncs, o les que utilitzarien força aquests dispositius. Clar, parlàvem ara de que sí que serveixen les ulleres amb filtre blau, no? Aquestes creences que tenim ara, doncs, que potser no perjudicava tant com sembla, però que en el fons, i pel que ens comentes, sembla que sí. Però ara, justament que s'ha parlat bastant del tema, no, d'aquestes ulleres gratis, no, que proporcionava sanitat, que es podria, per exemple, beneficiar la població, estarien dins aquest tipus d'ulleres amb el filtre blau? Es podrien beneficiar, per exemple, aquestes persones d'això?
Jo crec que això és un tema que en aquests moments està en el govern...
Encara no se sap, no?
En sanitat, i no se sap. Jo entenc, d'acord, que l'aplicació serà el 2025, amb la qual i no sabem si serà per tothom o si serà per un col·lectiu determinat, refereixo per edats o em refereixo, uh-huh, potser per renta, no? Però és un tema que s'ha començat a parlar ara i és molt, molt recent.
Clar. Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure'ns aquests dubtes, i seguirem pendents de veure finalment què és el que passa amb això que comentàvem ara, i també, doncs, els efectes que tenen aquests filtres blaus i les ulleres i doncs, la gent que la porta. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
I ara us llenço una pregunta. Aneu amb bici, normalment? I si és així, com l'aparqueu? És vostra? Aneu a treballar amb ella? Us l'han robat alguna vegada? Doncs us pregunto tot això perquè a Barcelona, hem de dir, els robatoris de bicicletes han pujat un 34%. Després de la publicitat, parlarem de tot amb detalls.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en Opel.es.
Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad de miles de productos. He visto el atún claro en aceite de oliva que nos gusta, el de Albo, el pack de 6, y también los Special K de Kellogg's para el desayuno. Mira a ver y cojo más cosillas, que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un 34%. Aquest és el percentatge que han pujat els robatoris de bicicletes a Barcelona. Avui volem parlar sobre el tema aquí, al programa del matí del cap de setmana. El nombre de bicicletes robades de Barcelona ha augmentat un 34% els dos darrers anys, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa en relleu la vulnerabilitat de les persones que opten per desplaçar-se de forma sostenible a les ciutats. Sobre aquests robatoris i aquest augment de robatoris, sobretot, en volem parlar avui amb l'investigador de la UAB, el Jordi Honey. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'un augment del 34% en els dos últims anys, no?, de robatoris de bicicletes a Barcelona. A què es deu, per exemple, aquest augment, aquest percentatge tan alt?
Doncs mira, vam començar l'any 21 a demanar les dades oficials dels Mossos d'Esquadra sobre els robatoris a Barcelona i vam veure uns 570 i ara ja està arribant gairebé al 1.200. I no sabem si és perquè les bicicletes ara són més cares, potser simplement hi ha bicicletes elèctriques, la tecnologia està avançant, però també podria ser que la gent ho s'ha reportat més, perquè des de fa un temps estem intentant que demanar a la ciutadania a reportar més els robatoris, perquè si realment no reporten totes, no entenem la magnitud del problema.
Mm-hmm. Clar, en molts casos no s'acaben denunciant, no?, aquests robatoris, o sigui, segurament seran molt més altes les xifres, però, per exemple, segons les dades de l'estudi, l'any 2023 es van denunciar 1.167 bicicletes a Barcelona, una xifra molt superior, no?, a les 870 que es van robar durant el 2021. Actualment ja es diu, no?, que el nombre de bicicletes que roben al dia, de mitjana, són 3.
Com a mínim, exactament. Com a mínim són 3 i sospitem que poden ser moltes més. Han fet enquestes a gent que li han robat la bicicleta i els han preguntat, va vostè denunciar-ho? I dos de cada 3 deien que no. O sigui, com a mínim, estimem que és tres vegades més alt del que tenim les dades oficials. I podria ser molt més, perquè, esclar, es va com una enquesta en què li vam fer preguntes i la persona que contesta l'enquesta també són més propenses a denunciar-ho. Per tant, pensant que pot ser de 3 a 10 vegades més les dades oficials, per tant, és possible que se'n robin de 9 a 30 bicicletes al dia, no ho sabem. La veritat és que no sabem la magnitud del problema i aquest és un tema que volem tractar.
I, per exemple, pel que fa als districtes de Barcelona, sabem més o menys a quins districtes succeeixen més fets com aquest?
Doncs hem vist que a Sant Martí i l'Eixample i Ciutat Vella són els districtes que més destaquen i això ha sigut constant en el temps. En els últims 3 anys hem vist una certa estabilitat que aquests són els districtes on més hi ha robatoris. També veiem que encaixa amb on hi ha les bicicletes aparcades al carrer, que tenim estudis previs o anteriors en què miraven els patrons d'aparcaments al carrer, deien que on hi ha més bicis aparcades al carrer també hi ha més robatoris. Però hem de pensar també que les reportades també inclouen els interiors, els aparcaments, amb pàrquings, amb magatzems, amb trasters. Aquests també s'inclouen amb les dades oficials, per tant, es poden robar bicicletes en el carrer com amb espais protegits.
A més, si parlem de mesos, no? Quines èpoques de l'any són les més comunes pel que fa a aquests furs, parlem de gener i octubre, no? Que són els en els que més roben doncs, aquests lladres, no? I de maig a juny són els que registren menor incidència. Suposo que també pel fet de que la gent potser les utilitza més perquè ja s'apropa l'estiu, o a què es deu això?
Sí, hi ha una certa estacionalitat, és veritat. El que ens ha sorprès és el mes de novembre o a tardor, que hi ha bastants. A mi això ha sigut constant en els últims anys. Hi ha certa estacionalitat, podem deduir algunes coses amb les poques dades que tenim, però ens falta conèixer molt més aquesta problemàtica i des de la universitat estem intentant entendre aquests patrons perquè és un tema bastant important per la mobilitat ciclista i si no ni entenem la magnitud, ni entenem com funciona, ni sabem els patrons especials i temporals i d'això realment serà molt difícil de col·laborar junts amb les institucions per donar-hi solucions i amb la campanya que estem fent per demanar que es reporti les bicicletes de la plataforma Bici7 és la intenció, no? de tenir millors dades per entendre la problemàtica i donar-hi solucions.
Exacte, ara comentaves la campanya que heu posat en marxa, no? Aturem els robatoris de bicicletes, impulsada en el marc del programa Impetus, també de la Unió Europea, i precisament és per això, no? Per intentar doncs, evitar que es robin tantes bicicletes al dia, no? com estem comentant avui aquí. Entre les 8 i les 12 de la nit és la franja horària en les que més roben, no? Precisament per això, no? Perquè la gent doncs, deixa les bicicletes aparcades i perquè s'acaben, doncs és la nit, no? I és fins l'endemà que no la tornen a agafar. Però, per exemple, vosaltres, quina solució poseu, a part d'aquesta campanya que esteu ja portant a terme, què és el que recomaneu?
D'acord. Sí, dèiem que s'ha de fer diversos passos. En primer lloc, com ja hem comentat, s'ha de recollir dades, s'ha d'entendre l'abast i la magnitud del problema. A part d'això, hem de tenir, com a ciutat, una estratègia d'aparcaments segurs i una estratègia per atendre els robatoris. Fins als últims anys s'ha avançat molt amb el desenvolupament de carrers bicis, que s'ha avançat moltíssim, però ara, en aquests propers anys, creiem que el següent pas és realment fer una estratègia per aparcaments, que pot ser en espais públics, però també pot ser en espais interiors, en equipaments, en espais de feina, i d'aquesta manera donar seguretat a aquelles persones que ja tenen bicicletes a casa seva perquè potser el fan servir el cap de setmana, però no s'atreveixen de fer-ho servir en el dia a dia per la por al robatori. I volem que aquestes bicicletes baixin als carrers, no només els dissabtes i diumenges, sinó també en el dia a dia per transformar la ciutat i que sigui més neta, menys sorollosa i tinguem una mobilitat ciclista i més segura. De fet, diria més, jo crec que el tema dels robatoris és el fre més important perquè no hi hagi més usuaris de la bicicleta actualment a la ciutat de Barcelona. Per tant, hi hem de donar-hi atenció i ho hem de fer des de les diferents institucions, des de la recerca i de les institucions que han de treballar junts per donar-hi solucions.
Mm-hmm. Doncs Jordi Honey, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, investigador de la UAB. Estarem pendents d'aquesta campanya i esperem doncs, que aquest percentatge l'any que ve es vegi notablement reduït i no hi hagi tants robatoris de bicicletes a Barcelona. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i consciència també sobre aquest tema.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
El Juanjo Piñol té 48 anys i fa 10 anys va fer el pas que tants anys portava pensant i la seva vida va fer un gir radical. Va renunciar a la seva ciutat, a la seva feina i a un bon sou i va agafar les seves gates i els seus gats i els va traslladar a la casa natal del seu pare, a Tivenys, al Baix Ebre, molt a prop de Tortosa, on s'ha guanyat el respecte i l'afecte de tots els veïns i de l'Ajuntament per una raó, i és que col·labora en el rescat, en les cures i també l'esterilització de les quatre colònies felines del poble. Una tasca, diu, que és inacabable perquè Tivenys té unes masies i no hi ha fre en la quantitat de gats que apareixen constantment. A més, també el Juanjo participa a rifes benèfiques per recaptar fons pels gats del carrer i ha impulsat ja l'adopció de desenes d'exemplars fins al punt que ha instal·lat fins i tot un espectacular rocòdrom perquè aquests gats accedeixin al pati interior de casa seva a la terrassa de la primera planta. En parlem amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta aventura i aquest canvi de vida que va decidir fer. Juanjo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tu vas decidir canviar de vida radicalment, canviar de feina a un bon sou, no?, que dius que et comportava fins i tot alguns problemes de salut a nivell d'ansietat i de salut mental, i vas decidir viure molt millor, més tranquil i a sobre ajudant i donant una millor vida a aquests gatets i gatetes, oi?
Sí, bueno, jo... Pues sí, estava a Vic, on vaig néixer, i bueno, tenia una bona feina, el que passa que no era feliç, i a més els últims anys pues sí, com em vaig començar a tenir problemes d'ansietat, i em vaig començar a medicar, i bueno, vaig dir que vaig veure que no era la vida que jo volia. Mm-hmm. I sí, vaig fer una decisió, una decisió dràstica, me'n vaig venir a viure aquí a Tivenys i sí, me'n vaig emportar, tenia dos gates, dos germanetes, que ja tenien pues, 6 o 7 anys, i vaig venir aquí i, bueno, pues, molt bé, molt tranquil, però sí que, bueno, que vaig veure que hi havia gats pel carrer i, bueno, pues, vaig començar, pues, els que veia per allà a la vora, pues els hi deixava menjar, els hi portava menjar al carrer, i així, i bueno, pues m'anaven venint més, i mica en mica, pues bueno, em vaig anar involucrant amb l'Ajuntament, i bueno, em vaig parlar amb ells de mirar de fer de, com un voluntariat, o... i així ens va començar això. Després vam començar a controlar les colònies, i bueno, des de fa ja uns anys pues, estem intentant pues, això, fer el mètode aquest CER de captura i esterilització i retorn. Passa que és molt complicat, com tu dius, aquí el poble és petit, hi ha moltes cases del que diguéssim els disseminats, els voltants del poble, són masies, i hi ha molts gats que, bueno, pues això, que no estan controlats, que els tenen allà pues, per pues, pel tema rates, per... no els esterilitzen, i bueno, és molt difícil. És un problema que és molt difícil posar-li fre, però bueno, anem fent mica en mica.
Mm-hmm. Clar, tu, per exemple, des de ben petit t'havies criat, no?, amb els teus pares i sempre envoltat de gats, no?, sempre teníeu animals de companyia, i ara quan vas tornar al poble, no, vas decidir doncs, continuar amb aquesta tradició que havíeu tingut sempre a casa i muntar aquest rocòdrom, no?, al pati de casa teva, no?, en aquesta terrassa a la primera planta. I, a més, hi ha un cartell, no?, que posa que la teva casa és la seva casa, no? Hi ha un cartell, sí, que diu alguna cosa així
i
ja formen part de casa teva. Digue'm.
Sí, bueno, més aviat és que... sí, és un cartell que vaig comprar precisament, mira, als Estats Units, que vaig anar a fer un viatge i bueno, amb una botigueta d'aquestes de souvenirs, doncs vaig veure aquesta, que és com una rajoleta, una rajola d'aquestes que sempre, doncs, que viuen refran o que viuen... I em va fer molta gràcia, però vaja, jo...
Què hi posa, què hi posa?
Su casa es mi casa, i surt un gat, dibuixat amb un sombreret de mexicà. Però jo entenc que su casa es mi casa no és que diguin que la meva casa és mi casa, sinó que la casa dels gats, o sigui, ells són els amos de la casa. Jo sóc una mica... Perquè els gats és això, els gats... Són... Tu no ets... O sigui, un gos, tu ets l'amo del gos, normalment, però els gats és al revés. Jo sóc el mandat, que diguéssim.
Encara... Encara et manen més ells a tu, no? És més casa d'ells, sí, que no pas teva.
Sí, és casa teva i jo sóc... I a mi m'hi deixen estar, que diguéssim.
I actualment, quants gats tens?
Pues mira, ara en tinc 8.
8 gats?
Jo... Sí, des de que... bueno, jo quan vaig portar les dues gates, que s'havien set, són dues gates que les vaig agafar d'un company de feina que tenia una gata que li va criar. Jo sempre volia... Quan vaig pensar, quan jo m'independissi, la primera idea era tenir algun gat a casa. I, bueno, pues sí, just al poc d'independitzar-me, pues va sortir aquest noi que em va dir, oi, tinc gats. Una gata que m'ha criat i sí, ja vaig decidir d'agafar-ne dos germanetes i, bueno, pues les vaig tenir allà a Vic, pues 6 o 7 anys fins que vaig venir aquí i, clar, el problema és que, bueno, jo ja donava menjar als gats aquí al carrer, aquí Tivenys, però no em podia entrar cap perquè aquestes gates, el ben nascut, van ser criats sempre dins de casa, els gats són molt gelosos.
Mm-hmm.
I no podia entrar-ne cap. Si algun cop havia fet un intent, bueno, era un desastre, perquè les meves gates bufaven, es posaven nerviosos i no hi havia manera.
Clar.
Bueno, em va passar el temps i clar, les gates, pues, primer se'n va morir una, que estava ja una mica malalteta, i després, al cap d'un any, així, es va morir l'altra germana. Ja eren velletes, una amb 13 anys i l'altra amb uns 14
clar, i mig. Ja eren grans.
Quan ja es va morir la segona germana, doncs sí que ja tots els gats que jo alimentava que em venien aquí al voltant de casa, els vaig anar entrant mica en mica.
Clar. I ara, per exemple, a casa teva, no?, dius que tens 8 gats, però,
sí,
però no fas... O sigui, tens aquest rocòdrom precisament perquè puguin aprofitar-lo, no?, els gats del carrer, però a casa teva ja no poden entrar, no?, per això que dius.
No, aviam, no, aquest rocòdrom el vaig fer pels gats que jo he entrat del carrer, pels que tinc ara.
Ah,
això és un pati interior, no hi ha manera, a més,
d'acord.
Una paret molt alta, no hi ha manera de que els gats de fora puguin entrar.
Uh-huh. I vale, com es diuen?
Els gats, doncs mira, tinc, del que els vaig veient per aquí, doncs tinc tres germans...
Que saludin! Que...
Sí, bueno, saludeu, petits. Tinc tres germans que van néixer aquí al costat de casa meu amb una tuberieta.
Ostres.
Però una tuberia que no és de desaigua, però és com de ventilació, però és molt petiteta. I la mare s'hi ficava. Sí, i ho devia veure segur. I els va criar allà dins. Fins que un dia vaig treure el cap jo per la... Vaig un dia sortir de casa i vaig veure un caparronet sortint d'allà del tubet aquell. Aquests tres germans... Un és el Risby, l'altre és el Lion i l'altre és la Yo Ladies, que és l'única família que tinc.
Mm-hmm.
Vale. Després tinc el Leo, que és un dels més vellets, que és un gat que jo ja quasi bé des que vaig venir aquí Tivenys, fa 10 anys, doncs ja el veia pel carrer. I doncs és un gat ja vell. És un gat així blanc i negre, així amb pèl llarg, molt guapet, té ferides de guerra... va coix, tota la vida que l'he vist coix, té un ull així una mica que li va donar ferida d'una baralla. Després tinc el Sir Caramel, tinc l'Aticus, tinc el Xubichops, i no sé si me n'he descuidat algun.
Tots noms...
He dit els tres germans, el Leo, l'Aticus, el Sir Caramel i el Xubichops.
Tots noms molt originals, no?
Sí. Bueno, mira, molts són de... Bueno, que venen... Alguns són de sèries que mirava quan era petit, que em fan gràcia d'algun personatge d'alguna sèrie o d'alguna pel·lícula. El Leo, perquè així el ser pelut, pues, és com un lleó, pues mira Leo. El Xubichops és perquè, bueno, també tinc... O sigui, jo sóc allò que hem comentat, que sóc voluntari ara de les colònies de Kiki Benz, però no sóc jo sol. No, fem un equip amb una noia que és anglesa, que es diu Tània, una molt bona amiga meva, que fa una feina impagable també, que també té, se n'ha quedat molts gats d'aquí al carrer de Tivenys, i bueno, ella els anglesa bateja amb noms a vegades així anglesos, i el Xubichops, per exemple, li va posar ella, perquè era així Xubi, per lo que jo entenc de l'anglès, és que algú que té galtetes, o que té com les galtes molt pronunciades. I el Xubichops meu, pues, és així que té un cap una mica gros i les galtetes així sortides, i li va posar Xubichops.
A més, ara, Juanjo, explicaves, no hi feies referència a un dels gats. Tens especial predilecció pels que tenen alguna malaltia, no? Alguna ferida, no? Com ara aquest que comentaves teu. I sobretot el que fas és salvar-los la vida, no? Encara que... òbviament costa molts diners, no? Perquè sí. Un veterinari ja és car de per si, però si a sobre tens 8 gats, doncs encara se suma molt més. Et compensa, no? Per això salvar-los la vida, agafar, per exemple, aquest que comentaves, no? Que té ferides de guerra, que està coix, que té un ull malament. Tens especial predilecció per aquests?
Bueno, aviam, jo me'ls estimo tots per igual, però, esclar, els que necessiten més ajuda, precisament, pues, són els que veus que estan malalts. Perquè, ja, mira, aquí Tivenys, els gats que estan al carrer, gràcies a Déu, entre cometes, no tenen una vida... No és el mateix un gat del carrer, per mi, d'aquí a Tivenys, un poble tranquil de 800-900 habitants, que en pocs cotxes passen pel carrer, que un gat del carrer per dir alguna cosa de Barcelona o d'una ciutat gran, que allà pobresa amb trànsits, sorolls, molta gent, allà potser no estan tan bé, però l'única pega és les malalties. Aquí els gats estan bé, els gats del carrer els cuidem, els alimentem cada dia, mirem d'agafar els que podem per esterilitzar, però l'únic que sí que ja no podem fer és que agafin malalties.
Clar.
Pues sí, mira, t'explicaré un cas. Ara en tinc algun aquí, per exemple, tinc l'Àticus, que està malaltet, que el tractem quasi bé cada mes amb un tractament de solència, perquè segurament té calicivirus, i bueno, pues, se li fan llagues a la boca, li és difícil menjar, i amb el tractament aquest pues, li treu una mica el dolor i pot menjar més bé i tenir una vida pues, més normaleta.
Mm-hmm.
El Xubichops, per exemple, també és positiu amb immunodeficiència felina. El Sir Caramel també té calicivirus, però t'explicaré un, per exemple, un altre cas d'una gateta que ens vam trobar un dia a la colònia, en una de les colònies, a la colònia de la Ceràmica, que pobreta estava, que queia sola, no? Que, a la que caminava, doncs, quan perdia l'equilibri. Aquella, doncs clar, què van fer? La van agafar de seguida. La van portar al veterinari. Tot això, molts cops, pagat de la nostra butxaca.
Clar.
Vull dir, això el que és voluntari de gats, que cuida i alimenta gats de carrer, això ja ho sap. Que ho fem perquè ens els estimem, però moltes vegades els diners surten de la nostra butxaca. La van portar de seguida, ens van dir que podria ser que tingués o que l'haguessin atropellat i que li hagués afectat el cap o que tingués alguna lesió neuronal. Bueno, ens la vam endur, un altre cop, la van tractar una miqueta, i bueno, la vaig deixar en una casa que tinc aquí al costat buida, li vaig deixar menjar de tot, i l'endemà, quan la vaig anar a veure aviam com estava, estava pobreta, estirada, havia tingut convulsions, estava tirada per terra, i estava ja quasi ja moribunda. Me la vaig emportar de seguida a casa meu, la vam començar, la vaig cuidar, la vaig posar-li un llitet, però aquell mateix dia jo veia que es moria. Es moria, però bueno, amb cuidadets li vaig donar a menjar amb xeringa, va venir una altra noia anglesa que és infermera i li va posar suero, li van, bueno, que al final la vam poder salvar. I bueno, és un cas que li tinc molta estima perquè ara està preciosa i mira, aquesta se la va quedar al final la Tània, aquesta gateta. I la vam salvar. La vam salvar quan estava ja a punt de morir-se.
Clar. I ara, per exemple, Juanjo, que comentàvem precisament, no, abans, el carinyo, no, aquesta admiració que tenen tota la gent del poble, sí. Ara, per exemple, no tens pensat un altre cop canviar de vida ni marxar d'allà, no, oi?
No, jo aquí estic molt bé. Estic molt bé, estic rodejat de gats, que me'ls estimo molt. Estic molt tranquil, jo sóc molt de poble, a mi m'agrada molt tranquil·litat. Aquí, pues, i a més és com un altre ritme, no sé, la ciutat és tot, la gent sí, calma la seva, no, aquí, pues, et veus amb tothom, parles amb tothom, bon dia, no sé, és molt diferent, jo aquí no ho canvio per res, no canvio per res.
Doncs, Juanjo, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, la història dels teus gats, no?, que han tingut molta sort de que apareguessis fa uns anys per allà a Tivenys, i tant de bo puguis salvar molts més gats com aquests que ens explicaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i només un petit incís, un reconeixement a tots els tants i tants voluntaris que hi ha arreu, que fan la mateixa feina que jo desinteressadament, només perquè s'estimen els gats, i que, bueno, que seguir endavant i lluitar per ells perquè s'ho mereixen.
I tant. Gràcies.
A tu. Adéu. Adéu.
I ara volem parlar de que la meitat de les persones que són ateses a Càritas tenen feina, però encara així tenen problemes per accedir a la vivenda o per pagar serveis bàsics. Sobre el tema volem parlar amb una persona que ho viu en primera persona, no? Una d'elles és una noia que en el seu país d'origen, Argentina, era periodista, però que aquí està treballant en feines precàries i no arriba, diu, a final de mes. Des de Càritas l'estan acompanyant per trobar una feina millor i aquesta és la situació. Ara en parlarem amb ella perquè ens expliqui de primera mà com ho viu i quina és la solució que li donen. Cecilia Alami, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
No, gracias a ti por atendernos. Claro, hablamos de que eres periodista, ¿no? Y en tu país de origen, en Argentina, tenías trabajo de esto, ¿no? Lo único que al llegar aquí la cosa parece ser que ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, ha cambiado un poco. Aquí pude tener algo de trabajo de periodista, más como community manager y así, pero en tema como, por ejemplo, prácticas, o si no, también algo que era para un proyecto, como por ejemplo diseñé una página, pero era solamente para ese proyecto, y no tanto abocado del periodismo, la verdad. O sea, me está costando, estoy en varios programas de búsqueda laboral. Yo tengo la nacionalidad española porque también viví mucho tiempo aquí. Entonces, tipo por el tema ese de papeles y tal, como que no habría ningún tipo de problema. Uh-huh. A día de hoy, bueno, me están acompañando. Yo tuve un programa muy heavy de económico, fue más o menos en enero, y ahí ya me contacté con Service Social. Y bueno, me derivaron también con el banco de alimentos, me cuesta bastante, porque yo ahora mismo estoy de dependienta en una tienda, seguro que mucha gente la conoce, no la voy a nombrar, pero bueno, y bueno, nada que ver con lo mío, ¿no? La verdad. Claro.
Claro, además ahora decías, ¿no?, que tenías programas importantes, ¿no?, que trabajabas como periodista, que estabas bien considerada en Argentina. ¿Por qué viniste aquí a vivir? ¿Qué es lo que te llevó a cambiar de lugar de vida, digamos?
Bueno, básicamente ahora en Argentina no me estaba yendo demasiado bien y yo, como me he criado también aquí, es como que por parte sentimental también echas de menos. Y sobre todo era para ver también si conseguía algo estable aquí, con perspectiva de conseguir un trabajo estable y como que durase tiempo, que estuviese bien regulado. Bueno, el tema allí en Argentina también es que hay mucho problema con la economía porque los sueldos van variando según el tema de la inflación y eso también afecta muchísimo a la calidad de vida. Y bueno, pensando también en, bueno, una economía con que no sufre tanto como es aquí, mirarlo desde ese lado. Pero la verdad que no pensé que me estaría costando tanto, la verdad. Pero bueno, no sé, creo que es la realidad también de muchos jóvenes. O sea, tengo un compañero de piso que, bueno, él es nutricionista y bueno, él sí que ha podido conseguir, pero le costó también un tiempo encontrar. O sea, bien, que no, que lleva, sí.
¿Cuántos años tienes, Cecilia?
Ahora mismo 29 años.
29 años, claro, sí. Eres aún también muy joven, ¿no?
Y
dices que aquí has estado trabajando, bueno, actualmente estás trabajando, ¿no?, de dependienta. ¿Qué trabajos más has tenido que hacer?
Bueno, he hecho también de promotora en un gimnasio, también captación de socios. Sobre todo en ese área me he movido más.
¿Y te encuentras?
Tuve también una pequeña prueba de camarera, pero al final no quedé, se lo dejé a un compañero porque estábamos todos y era como, bueno, él lo necesitaba más porque tenía una familia. Y bueno, por ahí me he movido un poco como para hacértelo más claro.
¿Y te encuentras ahora que tienes que acudir a Cáritas, ¿no?, para pedir ayuda? Porque no puedes ni con los gastos ni tampoco con los servicios básicos, ¿no?, de la vida, ya sea alimentación, ya sea una vivienda, con cualquiera de estas cosas básicas al final para poder vivir, ¿no?
Exactamente, sí, o sea, yo estoy con el banco de alimentos, que eso por suerte es una gran ayuda, pero se queda corto. O sea, pues, yo también me he buscado mucho la vida y también he tratado de conseguir una habitación pues más asequible, lo más barata posible, y, bueno, determinadas cosas, como para que no sea tan pesado. Pero también cuando tuve un momento muy complicado, me ayudaron también de mi parroquia, que yo, bueno, soy muy creyente, y me ayudaron ahí a través de los programas de Cáritas. Uh-huh. Así que bueno, ha sido, yo con Cáritas tengo una relación bastante estrecha.
Sí. ¿Y cómo lo vives tú personalmente? Porque claro, de estar trabajando, de tener un trabajo bien, ¿no?, y uh-huh, después encontrarte en esta situación, supongo que emocionalmente, ¿no?, y anímicamente tampoco debe ser fácil para una persona joven y a la vez que tenía un trabajo, ¿no?
Sí, para mí, bueno, supone como mucha frustración. Yo lo vivo con muchos momentos de tristeza. Por eso para mí es muy importante también como contactar con otras personas que estén en la misma situación, ¿no?, o seguir en los programas. Para mí es muy importante el tema de la orientadora y el orientador, porque es como que cuando tú pues estás que no puedes más, les escribes a ellos, si has tenido alguna mala experiencia, porque también, bueno, en este proceso de búsqueda también he tenido alguna experiencia un poco negativa de entrevistas y tal, luego el resto bien, pero sí que se agradece mucho también, frente a todos los sentimientos estos negativos, pues tener como el grupo este de apoyo, ¿no?, de cercanía y de proximidad.
Claro.
Así que en ese sentido, bueno, lo veo un poco de esa forma.
Uh-huh. ¿Tu familia está en Argentina?
Sí, casi todos, salvo mi madre. Mi madre vive en Málaga. Ella antes trabajaba de médico, era ginecóloga, pero bueno, tuvo un tumor cerebral hace unos años y ahora ya es prácticamente pensionista. Uh-huh. Así que bueno, ella está en el sur, que todos dirían, ¿y por qué no vas al sur? Y yo es como que, bueno, yo me siento de aquí. O sea, Así que bueno, trato de buscarme la vida por mi lado aquí.
Bueno, pero tienes seguro el apoyo de toda tu familia también, ¿no? Aparte de esta comunidad de gente, ¿no?, de la que hablabas, y que seguro que os apoyáis también entre vosotros.
Sí, sí, eso también. Nos hablamos todos, y así, en ese sentido, bien.
Sí, muchísimas gracias, Cecilia, por hablar con nosotros, por contarnos tu caso, y ojalá dentro de muy poquito puedas seguir en contacto con Cáritas, pero ayudando, ¿no?, en este caso a otra gente, y tú pues consiguiendo un trabajo, ¿no?, por el que has estudiado, por el que te has formado, y encuentres finalmente este camino que buscas aquí. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Un saludo para todos y especialmente para Isabel Cortijo, que es mi orientadora.
Gracias, que vaya muy bien. Gracias. Hasta. I fins aquí el programa d'avui dissabte. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora, a les 6 del matí. Que tingueu un molt bon dia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.